Comencem aquest ple extraordinari d'avui dia 18 de març amb un punt d'ordre del dia que és l'aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Bona tarda a tots i totes. Gràcies, alcaldessa. Avui portem definitivament el projecte de pressupost per a aquest exercici 2021 al ple de l'Ajuntament. Abans de començar, voldria agrair a tots els responsables tècnics i polítics de les diferents àrees de l'Ajuntament, dels 6 organismes autònoms, de les 3 empreses públiques i de les 2 fundacions la seva predisposició a treballar per elaborar un pressupost difícil que ha de respondre als reptes que ens ha imposat aquesta pandèmia. Una greu crisi sanitària, econòmica i social a la que volem respondre de manera clara i enèrgica per fer cavalls en sortir preparada i cohesionada per recuperar-nos i créixer en tots els àmbits. El primer eix i el més important és prioritzar els serveis a les persones i sobretot l'atenció i el suport a les més vulnerables, a les que pateixen més aquesta crisi. El segon eix i fonamental és treballar per a la reactivació econòmica. Cal crear oportunitats per a persones que estan sent vulnerables, han de poder accedir a un lloc de treball digne. Cal aconseguir-ho treballant colze a colze amb la nostra pagesia, amb els regants, amb la cooperativa, amb la IGP Calçot de Valls, també amb el nostre divers i potent teixit industrial, amb el nostre polígon industrial, fonamental en la creació de llocs de treball, generador d'oportunitats i de riquesa per a la ciutat. També amb el nostre comerç, la nostra restauració, amb tots els prestadors de serveis que tenim a la nostra ciutat. Deixeu-me destacar tota la xarxa de serveis de salut i assistencial que ha treballat per cuidar-nos des de sempre, però molt especialment des del març de l'any 2020. Tots junts, tots per Valls, ens n'hem de sortir. I el tercer eix, les inversions públiques. Cal continuar treballant per obrir l'Ajuntament, per modernitzar l'administració al màxim i per posar les eines que permetin que la iniciativa social i l'emprenedoria siguin el motor de desenvolupament social i econòmic que ajudi a Valls a sortir amb més força i més cohesionada d'aquesta greu crisi que ha provocat la Covid-19. Calen inversions estratègiques per a reforçar els nostres serveis educatius, els serveis al nostre polígon industrial, per a conservar el nostre ric i divers patrimoni cultural i artístic, en la recuperació d'habitatge digne al centre històric, en projectes d'àmbit nacional que han de portar oportunitats al teixit comercial de la nostra ciutat. Amb aquestes prioritats, portem a l'aprovació inicial un pressupost de 30.060.600 euros, els que al proper ple del 29 de març hi sumarem 1.063.600 euros de romanent per a despeses generals, després de tenir un tancament del pressupost de 2020 que presenta superàvit. I aprofitar que les regles que manlleven les nostres competències estan suspeses. Per tant, els faré una explicació conjunta per deixar clares les nostres línies de treball per a superar el repte de la crisi del Covid-19. Voldria començar per fer unes pinzellades dels ingressos. Aquest 2021 s'han congelat tots els impostos, taxes i preus públics, menys el de la taxa d'ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública, que s'ha eliminat fins al 31 de desembre de 2021. Seria el que afecta a les terrasses de bars i restaurants. És una de les mesures de suport a la restauració inclosa dins el pla de reactivació per executar aquest 2021. Les inversions representen un 10,6% del pressupost d'ingressos i es preveu un préstec per a inversions de 2 milions d'euros d'acord amb les amortitzacions que realitzem. La resta de les inversions provenen en un 16% de l'1,5% cultural de l'Estat, un 42% de la Generalitat, concretament del Departament d'Educació, i un 42,6% del Pla d'Acció Municipal, el PAM, de la Diputació per aquest any 2021. És, però, la creació d'un fons de cooperació local extraordinari de la Generalitat de Catalunya per aquest 2021 el que ens ajuda més i molt a poder equilibrar el pressupost. Doncs es preveu una baixada important, com ha estat aquest 2020, dels ingressos provinents de l'impost sobre construccions i instal·lacions i obres i les seves taxes associades. En definitiva, un any més, tornem a dir que portem aprovació inicial al pressupost més alt de l'Ajuntament de Valls. Els faig un apunt del romanent de tresoreria per a despeses generals, que incorporarem al pressupost al proper ple de finals de març i que ja aniré incorporant en la meva exposició. En concret, incorporem un romanent d'1.063.600 euros per a poder donar resposta a les línies estratègiques per a aquest 2021 i els compromisos del Pla de Reactivació Econòmica i Social, que ja vam iniciar durant el 2020 i que cal completar aquest 2021. Per tant, disposarem en total de 31.124.200 euros. Anant a les despeses, les que contemplem en l'àmbit dels serveis a les persones. De l'àrea de benestar social, destacar l'increment del parc d'habitatge propi per a emergències, amb la incorporació de 4 habitatges de forma imminent i de la inversió al carrer Paborde amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a la compra de 5 habitatges més i la gestió de 3 més de propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Cal rehabilitar-los per a poder-ne disposar. Afrontem aquest 2021 amb la consolidació estructural dels recursos humans de serveis socials i continua el suport a les entitats del tercer sector en l'àmbit de la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat. I hi ha un important increment i ampliació de partides del servei d'atenció a domicili i del servei de teleassistència, eines bàsiques per a l'atenció de qualitat a la gent gran i a les persones dependents. En les àrees d'acció cívica i acció comunitària continuem la tasca, tot i les dificultats que ha provocat el confinament, però sempre volem ser referents en mantenir les activitats que són tan importants per a la cohesió social dels vallencs i vallenques. Hem estat referents en fer-ho i s'ha fet molt bé. Després de quedar deserta la licitació de Catxapa, s'ha revisat el projecte i s'ha millorat en algun aspecte estructural. Estem tramitant la modificació del projecte i es complementa la partida de més de 2,5 milions d'euros amb 200.000 més per a poder, aquest cop sí, tenir una empresa que executi aquest important projecte. El treball de cohesió del PLICS, de la mediació de barris i els programes de prevenció de l'exclusió i promoció d'activitats per a potenciar la inclusió i la cohesió social continuen sent fonamentals a l'hora de posar les persones al centre de les seves línies estratègiques. En l'àmbit de les polítiques d'igualtat, augmenta la partida per a millorar els recursos tècnics humans i, per tant, l'atenció a les persones que puguin necessitar assessorament. Es mantenen les activitats o accions a portar a terme. La inversió de 480.000 euros gràcies a un conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el CEIP o l'Escola Eladi Homs i l'Escola Baltasar Segur destaquen a l'àrea d'educació i cal sumar-hi la substitució de la caldera de la calefacció a l'Eladi Homs. La incorporació del projecte educatiu de les llars d'infants municipals amb gestió directa de les dues llars ja és una realitat aquest 2021. El trasllat de la Regidoria d'Ensenyament i Política Lingüística a Camp Arcader, amb un edifici patrimonial i significatiu del centre històric, serà una realitat una vegada ja llogat l'espai i amb la incorporació del romanent es podrà adequar i equipar el mateix. El Pla Educatiu Entorn rep una important millora econòmica per part del Departament d'Educació, que suposa una millora en els recursos humans i en la proposta de noves activitats amb el programa Pla de Millora d'Oportunitats Educatives i amb el compromís que aquest programa es perllongui més d'un any, durant uns anys. També sabem que vindrà el reconeixement econòmic per als municipis que disposem d'oficina municipal d'escolarització, que aquest 2021 arribarà a finançament. Per tant, sumant-ho tot, fem un salt qualitatiu i quantitatiu a l'àrea d'ensenyament. Les polítiques de joventut també faran un salt molt important amb la creació de l'espai jove al centre històric, concretament a les antigues instal·lacions del servei de gestió de la xarxa d'aigua potable a la plaça de les Escudelles i la incorporació de l'actual espai d'atenció al públic al carrer Sant Antoni. Les noves instal·lacions, juntament amb la previsió de la incorporació d'una plaça de tècnic en joventut als pressupostos i l'elaboració del nou Pla Local de Joventut, completen un seguit d'eines necessàries per a la potenciació de les iniciatives per als joves de la nostra ciutat. Volem continuar sent referents en l'àmbit cultural, tant a nivell de programació, I per això continuarem demostrant que la cultura és servei essencial i que la cultura és segura, com en la modernització de les infraestructures culturals. Per tant, la millora de la climatització al Centre Cultural Municipal, les obres de reforma i millora del Museu de Valls i la inversió en diferents elements que cal modernitzar dels espais culturals també són protagonistes aquest 2021. Continuem apostant pel teixit associatiu cultural vallenc. Per això mantenim les subvencions, però desitjant destinar-les a les activitats de les entitats, desitjant tornar a veure'ls i viure'ls de forma propera i intensa i confirmant l'encert de mantenir el suport a totes elles durant el 2020, un esforç important però necessari, estratègic i de justícia. Cal destacar en aquest àmbit la subvenció de 100.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a les obres del Museu de Valls. També hi ha un llistat important d'inversions en els equipaments esportius, com són l'enllumenat del camp de futbol del Vilar, l'adequació de diferents instal·lacions de la zona de vestuaris i edificis de les entitats, projectes ells sorgits dels pressupostos participatius, així com la dotació des del romanent per a l'inici de la millora de la pista poliesportiva coberta del Vilar, amb el projecte executiu en elaboració des de fa uns mesos. La crisi sanitària ha afectat de manera important l'assistència i el seguiment de les diferents activitats, però creiem en el projecte del Patronat Municipal d'Esports i continuarem donant-li suport fins a tornar a la normalitat de l'activitat. Mantenim altre cop, i continuem sent conseqüents, les subvencions als diferents clubs esportius de la ciutat, que a més de ser referents en les categories que disputen, són també dinamitzadors i elements de cohesió de la nostra joventut i, per tant, de la nostra ciutat. Les accions per a l'accés a l'habitatge es porten a terme des de Provalls, doncs és qui gestiona els convenis amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'Oficina Local de l'Habitatge, que és on es realitza i es dona tot el suport per a l'accés a les ajudes de la Generalitat, les línies d'ajuts pròpies que van a completar les de la Generalitat, o les ajudes a l'IBI, o les ajudes a la rehabilitació de l'habitatge si es cedeix a Provalls per a la seva gestió dins els lloguers socials. El servei d'Ofideute i el suport a les regidories de benestar social i d'edificis municipals que gestionen el parc d'habitatges d'emergència són tasques des de Provalls per a donar resposta a les necessitats d'habitatges de lloguer social. Destacar el suport a Sostre Cívic per tal de promoure un model d'accés a l'habitatge més just, més accessible, sense ànim de lucre i transformador, per a l'adequació d'habitatges al carrer Paborda de Valls, on Sostre Cívic, gràcies al tanteig i retracte, va poder obtenir molts pisos i que nosaltres hem ajudat amb una subvenció. Respecte a les despeses que contemplem en l'eix de la reactivació econòmica, Valls Genera continua sent més que mai l'eina fonamental en l'àmbit de l'empresa i de les polítiques actives d'ocupació a Valls, a més de ser motor a nivell de comarca, col·laborant amb el Consell Comarcal del Camp i un destacat referent al Camp de Tarragona en el seu àmbit. Mantenim la supressió de la taxa per llicència d'obertura d'establiments i la taxa per implantació de noves empreses i activitats. Davant de la disminució de programes de polítiques actives d'ocupació per part de l'Estat, des de l'equip de govern, i entenc que amb consens d'aquest ple, apostem per Valls Genera de forma prioritària. Cal assegurar la sostenibilitat de l'equip humà, que és el pilar fonamental del projecte, per continuar treballant les polítiques actives d'ocupació, la proposta de formació laboral i la de formació contínua. Valls Genera és l'eina fonamental per donar suport als sectors econòmics i que treballa colze a colze per a la millora de la competitivitat de les empreses vallenques, sempre essent referent i actor fonamental en polítiques econòmiques a la comarca. Hem apostat clarament per a poder mantenir el suport actiu a les persones en situació d'atur i als emprenedors. Des de l'Ajuntament de Valls estem mitjançant Valls Genera col·laborant amb els agents socioeconòmics de l'entorn per a posar les persones al centre. Destacar en aquest àmbit la línia de plans d'ocupació de la Diputació de Tarragona i la consolidació dels plans d'ocupació propis de l'Ajuntament de Valls. Esperem que el govern central aprofiti les oportunitats i recuperi per a la Generalitat el finançament que m'han llevat i que la Generalitat de Catalunya pugui recuperar el volum d'inversió en programes i plans per a la millora de l'ocupació de qualitat i digna de les persones que estan patint l'atur. El pressupost dona continuïtat a les accions d'ajuts Covid-19, ajuts al comerç i als serveis de proximitat del 2020, ajuts que van ser dels primers a crear-se en moments molt complexos per a les activitats de proximitat. Amb el romanent, dotem la partida amb 230.000 euros per acabar de donar compliment a les mesures que cal implantar d'acord amb el Pla de Reactivació Econòmica i Social, elaborat a finals de l'any passat. Ajuts a la indústria, al comerç, als serveis de proximitat que es van veure obligats a tancar per segona vegada, a la restauració, al sector cultural, entre d'altres. La programació de l'àrea de comerç i turisme queda alliberada de les possibles línies d'ajuts, aquells ajuts al comerç, aquells 30.000 euros que es van sortir de la regidoria de comerç. I, per tant, disposa del mateix pressupost per executar les diferents activitats de promoció i de suport al teixit comercial, als serveis de proximitat i a la restauració, per a la promoció i per a la dinamització de l'oferta turística a la nostra ciutat. La millora i adequació del campanar de Valls en col·laboració amb la parròquia de Sant Joan i la millora de les instal·lacions del refugi antiaeri de la plaça del Blat són reformes per a la dinamització de l'oferta de rutes turístiques. El suport a la Unió de Botiguers, a les activitats de la Cambra de Comerç, a l'Associació de Restauradors i a la denominació d'origen Tarragona continuen sent fonamentals per a la programació de fires i la promoció de la ciutat. El projecte de transformació digital del comerç, que es realitza de manera coordinada entre la regidoria de comerç i promoció i la d'empresa i ocupació, colze a colze amb el sector comercial, és una eina important per tal d'assessorar i poder potenciar el model de comerç online adequat a la nostra estructura comercial i potenciar entre el mateix sector les eines digitals per a la consolidació i millora de les seves iniciatives comercials. En les inversions es descobreix el model de ciutat, model que el pacte de govern va deixar escrit i que seguim. Potenciar el centre històric, el patrimoni i la promoció de la ciutat. Amb el romanent, completem l'augment de la partida per a les subvencions de suport als propietaris que fan obres de millora als seus immobles al centre històric. Recordar també la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres del 95% en l'àmbit del centre històric i en els edificis béns d'interès local de tota la ciutat. Contemplem una aposta clara per la compra d'immobles al centre històric, arribant amb el romanent als 250.000 euros per poder afrontar inicialment la compra d'immobles a la vora del Museu Casteller o el Pla de Millora Urbana de la plaça Loli o al voltant de Cap Pedró. Iniciem l'actuació de Cap Pedró per a la seva adequació com a seu de l'Escola de Música Robert Gerard, després de passar a finals de 2020 a ser propietat municipal, definitivament. Cal iniciar els estudis arqueològics i patrimonials per a poder després redactar el projecte executiu. Afegir l'adequació que ja hem comentat de Can Mercader, al barri antic, la creació de l'Espai Jove, al carrer Sant Antoni, la millora del campanar de Sant Joan i la recuperació del refugi, tot dins del centre històric. També dins del centre històric es dona suport econòmic a l'Institut d'Estudis Vallencs per a la creació de l'Espai Robert Gerard a la Capella de Sant Roc, juntament amb una important subvenció del Departament de Cultura, que la IEF ha aconseguit, i la col·laboració de la Diputació de Tarragona. La rehabilitació del primer tram de la muralla de Sant Antoni, bé cultural d'interès nacional, ja serà definitiu. Serà una realitat que ha de continuar amb la recuperació gradual de la resta de muralla i que es pugui alliberar. Amb l'aportació de 1,5% cultural de l'Estat, completem el finançament per a l'execució del projecte que ja estava redactat. La finalització de l'actuació de recuperació patrimonial de l'ermita de Santa Magdalena també està prevista per aquest 2021 al barri de Santa Magdalena. La inversió en els edificis municipals per a la substitució de la climatització de l'edifici municipal de la plaça del Blat, seu de l'Ajuntament, o, com hem dit, la climatització del centre cultural. Torno a anomenar les partides de manteniment i inversió als centres educatius, l'ADIOMS, el Baltasar Segur, i també l'increment en la partida, gràcies al romanent, en la partida de manteniment d'escoles. Hi ha un increment a la partida per la inversió en la millora de la xarxa de camins, una xarxa que necessita d'inversió per a millores i que aquest 2021 hem prioritzat. I es manté també la partida per al manteniment de torrents, per adequar-los i garantir l'accés als espais que utilitzen els centres escolars per al seu estudi i observació. Les inversions en la via pública es centren en la renovació de l'enllumenat del polígon industrial, que en aquesta primera fase disposarà de 350.000 euros, i en la renovació de la xarxa d'aigua i les voreres al passeig de l'estació. Una millora que, amb la substitució de les canonades de fibrociment per canonades de fosa i amb la construcció d'un nou mallat, millorarà la continuïtat del subministrament d'aigua potable, l'agilitat en la reparació de les avaries que, quan passen, afecten el subministrament a 1.200 famílies en aquesta zona. I també les millores ambientals que suposarà agilitzar la reparació significa menys pèrdua d'aigua. Recordem que cal millorar l'eficiència de la xarxa i un estalvi energètic de 22.617 kWh del grup del dipòsit elevat. Concretament, mitigarà 4,3 tones de CO2. Aquí, en aquest aspecte, cal sumar-hi l'estalvi de més d'un 1,5 milió de kWh amb la regulació de les potències i el canvi a LEDs del pla lumínic que es va executar. Per tant, més de 31 milions d'euros de pressupost per a superar la Covid, posant més que mai les persones al centre del seu projecte, que vol sortir cohesionada i tots junts d'aquesta crisi, que aposta pel suport a l'activitat econòmica com a motor per a la superació i que posa les inversions al servei del model de ciutat sostenible, que recupera el seu centre històric, que dona suport al seu teixit social, cultural, esportiu i associatiu de forma clara i com a eina de cohesió, de promoció i de model de ciutat de futur, que ja es dibuixa, ara sí, amb el nou POM aprovat recentment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula el senyor Jordi Cartanyà, representant d'Esquerra Republicana Compromís per Valls.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Potser en alguns punts ens reiterarem, però crec que és important que com a govern marquem els punts fonamentals que creiem que aquest pressupost ha de tenir. Avui presentem, doncs, com hem dit, el pressupost del 21 i el primer que ens cal fer és un agraïment a l'esforç solidari de tots els departaments per poder fer un pressupost que s'ajusti a l'emergència social que tenim. Un pressupost que ens ha de permetre donar respostes a un any que preveiem que serà complex i difícil per tots els vallencs i vallenques. No ha estat fàcil fer-lo, ja que havíem de garantir poder posar en marxa les mesures d'emergència que es deriven de les repercussions de la Covid-19 entre els nostres veïns i veïnes, tant en l'àmbit personal com econòmic. Però alhora calia continuar amb el compliment de l'acord de govern i conservar activitats i programes que ja teníem iniciats i que repercuteixen en el model de ciutat que vam definir a principi de mandat. Per tant, ens trobàvem en una tessitura complicada perquè calia assegurar els ingressos que permetessin fer possible aquestes actuacions. I com vostès saben, una de les decisions que es va prendre primera va ser el congelar la càrrega impositiva, no? I fins i tot reduir algunes taxes, com ja s'ha dit, que afectaven l'activitat econòmica. Per tant, estàvem reduint capacitat de recaptació per part de l'Ajuntament. Aleshores, el que ens calia era fer un esforç important per maximitzar els ingressos i assegurar els que ens provenien d'altres administracions o haver-nos d'esperar que les altres administracions ens definissin exactament quins suports ens podrien aportar. Això ha comportat haver de negociar també alguns increments en algunes transferències i, com deia, esperar doncs, quines serien exactament les aportacions de l'Estat espanyol i del Fons de Cooperació Local de la Generalitat. Un cop garantits els ingressos, hem pogut treballar les despeses. Amb els ingressos, jo voldria fer un especial esment a l'esforç que s'ha fet des del Departament d'Afers Socials i Treball amb un increment de partides del contracte programa. Aquest increment ens permet augmentar la dotació en algun programa concret i l'increment de la dotació també pel Departament d'Educació en dues vessants, en el d'inversions, que m'hi referiria més endavant, i amb una dotació del Pla de Millora Educativa i Igualtat d'Oportunitats, que amb una dotació de més de 90.000 euros permetrà fer un impuls a les polítiques de cohesió social i igualtat d'oportunitats educatives a la nostra ciutat. També l'increment de dotació en el finançament de les places de llars d'infants per part de la Generalitat, que també el sumem, doncs el fet de la municipalització permeten muscular i assegurar que aquest projecte emblemàtic públic en la garantia de l'educació de 0 a 3 anys, una educació de qualitat i que ha d'estar a l'abast de tothom. Esperem també que el proper govern de la Generalitat avanci fermament en la promesa d'arribar a la gratuïtat de l'educació 0-3, cosa que ens permetrà una clara millora en igualtat d'oportunitats en totes les famílies, ja que podran disposar d'una escolarització en aquesta edat de forma gratuïta, facilitant així la conciliació familiar i laboral per tothom. També s'ha aconseguit un augment de dotació del finançament en les polítiques de prevenció de la violència de gènere, d'igualtat i d'atenció a la diversitat sexual. Aquests augments, sumats a la creació de la plaça de tècnica d'igualtat, possibilitarà incrementar la jornada laboral i intensificació de campanyes i activitats per una ciutat més feminista. Finalment, en l'apartat d'ingressos, també voldria fer esment a l'important augment de recursos que ens provenen de la Diputació de Tarragona. La Diputació ha fet un gran esforç posant a disposició dels ajuntaments molts recursos per poder fer front a la Covid i per poder fer mesures d'urgència. En uns moments de crisi, és important agrair aquest augment d'aquesta dotació, cosa que ens ha fet possibilitar doncs, mantenir una musculatura en el pressupost d'inversions i també, com ja s'ha dit fa pocs moments, la contractació de plans d'ocupació. Crec que el compromís i el que es va demanar i que també es veu reflexat en el nostre pressupost, que les administracions féssim un esforç per posar liquiditat a disposició del teixit productiu i també en les persones afectades, això ens dona possibilitats de respondre més fermament al que és la crisi econòmica. Tots aquests ingressos addicionals, doncs, com s'ha dit, ens permeten presentar uns pressupostos amb un creixement de més d'un 4%, 4,7%, que són els més elevats de la història. I si sumem el modificat de pressupost que representarà l'aplicació de romanents a més d'un milió d'euros, doncs encara és més important aquest increment pressupostari. Parlant de despeses, com hem dit, aquest pressupost, l'equip de govern ha cregut que s'havia d'edificar sobre tres eixos fonamentals: el servei de les persones, la reactivació econòmica i la potenciació de les inversions. Estem en plena afectació de crisi sanitària per la Covid. Tots esperem que durant aquest 2021 tinguem millor situació que el 2020, sobretot a nivell d'afectació de la salut. És evident que l'arribada de les vacunacions més lentes del que voldríem per la manca de disponibilitat d'estoc de vacunes, ens facilitarà un any amb millors perspectives que ens permetran aquesta obertura progressiva, la recuperació de relacions socials i la reactivació econòmica. Però hi ha una realitat que és inqüestionable. Les conseqüències econòmiques estan impactant sobre la ciutat i sobre els seus veïns i veïnes. Cal que seguim apostant per donar-hi resposta i ho hem de fer doncs, des dels tres eixos que deia anteriorment. Quan parlem d'estar al servei de les persones, doncs, és un paquet important de més de 3,4 milions d'euros que engloba les tasques que es fan des de la Regidoria d'Afers Socials, d'Acció Cívica i Joventut, Salut i Dependència, Acció Comunitària, Igualtat i Participació. Aquest pressupost per aquest 2021 representa un increment d'un 11% respecte a l'any anterior. Per tant, es veu i es denota que la musculatura que hi posem en aquest apartat és important. Dotar aquestes regidories de recursos és la forma de donar resposta a les necessitats urgents que tenen els vellencs i vellenques. I de ben segur, aquesta quantitat es veurà modificada durant l'any a l'alça en aquelles partides si seguim tenint necessitats a cobrir. Com ha passat el 2020? El 2020 hem mobilitzat amb modificats de pressupost més de 950.000 euros i la majoria d'ells destinats a polítiques socials i ajudes en col·lectius més necessitats i també en els organismes autònoms que necessitaven més liquiditat. Per tant, el 2020 vam ser capaços de fer aquests modificats per prop d'un milió d'euros per adequar-nos i aquest 2021 la tessitura serà la mateixa. De fet, en el ple de final de mes ja mobilitzarem un milió d'euros més per donar resposta a aquelles necessitats més urgents. És evident, i com s'ha dit, que reforçar partides destinades al SAT és fonamental perquè la dependència és un dels camps que ha crescut i que més hi hem de dedicar esforços. També dedicar més recursos a l'habitatge d'urgència, a les ajudes de lloguer i a les ajudes d'emergència social i ajudes energètiques és molt important. Es reforcen de manera especial tots aquests programes d'atenció social, d'ajut a les famílies i dels col·lectius vulnerables. Tenim serveis socials i serveis comunitaris molt musculats que ens permeten fer front a les necessitats de la població. I, com he dit, estarem amatents a les urgències que puguin sorgir per donar resposta de forma ràpida i eficaç, com ja vam fer l'any anterior i hem fet durant aquests primers mesos del 2021. Un pas important, el pressupost i el creixement de la regidoria d'educació. Com hem dit, hi ha un impacte clar, que és el compliment de la promesa electoral de la municipalització de llars d'infants, que es va reflexar en l'acord de govern i que aquest 2021 impacta plenament en el pressupost. El fet de tenir les llars gestionades públicament doncs, té un impacte. I també, com he dit fa breus moments, l'impuls que els dona el Pla Educatiu d'Entorn i les polítiques d'igualtat d'oportunitats entre infants i joves de la nostra ciutat. Cal combatre l'absentisme, l'abandonament escolar i donar recursos educatius i de personal perquè hi ha consciències de societat inclusiva i cohesionadora. L'educació és un pilar fonamental a la nostra societat i cal aquest impuls per garantir aquest model educatiu de ciutat inclusiva i cohesionadora com volem que sigui Valls. Aquest pressupost també posarà en marxa el projecte de mediació comunitària, el desplegament integral de la gent gran i altres projectes que ja s'han detallat i que els teniu en el pressupost i si cal doncs, després donar-hi més explicacions en donaré, però per no allargar-me no els citaré tots. Passem al segon eix, és el de la reactivació econòmica. Considerem fonamental destinar recursos públics en dues línies d'actuació. Les ajudes sectorials en aquells col·lectius econòmics i empresarials que s'han vist més afectats per les restriccions d'activitats derivades de la Covid i, en segon lloc, la creació d'ocupació. En la primera línia, les ajudes seguirem en el camí iniciat durant l'any passat, ampliant sectors afectats. Crec que tothom valora positivament tant les ajudes directes que van fer a fons perdut i també especialment aquelles actuacions que han pogut tenir un efecte multiplicador. L'èxit dels vals al comerç i la restauració han contribuït de forma clara a potenciar el comerç local. L'Ajuntament hi ha invertit, ha injectat 30.000 euros directament a l'activitat, però aquests 30.000 euros s'han multiplicat perquè la gent primer ha fet les compres per participar en els sortejos i després, gastant els diners dels sortejos, ha tornat a injectar diners a l'activitat. Per tant, és una iniciativa que doblement ha reactivat el comerç. En la segona línia, la de la creació d'ocupació, és fonamental en moments com l'actual. Per això cal seguir potenciant una eina bàsica i estratègica que tenim a la ciutat, que és Valls Genera. La seva excel·lent feina fa que es pugui seguir generant ocupació i acompanyant l'emprenedoria. Cal agrair també aquí, com s'ha dit anteriorment, l'esforç econòmic de la Diputació de Tarragona que ens ha permès en un context complex, perquè no hem d'oblidar que hi ha hagut una retallada important de les ajudes que rebien de l'Estat espanyol destinades precisament a la creació de plans d'ocupació i de formació. Per tant, aquesta injecció de recursos de la Diputació, sumats en els recursos propis que hi posem nosaltres, ens permetrà poder seguir fent polítiques d'ocupació activa a la ciutat. També, i de forma indirecta, el manteniment d'activitats que fan totes les regidories, ja sigui doncs, des de la programació cultural, la programació del centre cívic, tots els serveis contractats, els manteniments que fem a la via pública, en els espais lliures, totes aquestes activitats que hem mantingut i ens hem esforçat perquè se seguissin produint i que el pressupost reflexa que durant aquest 2021 se seguiran produint, generen activitat econòmica a la nostra ciutat i això contribueix també a aquesta reactivació. Poder donar feina als productors locals també contribueix a la reactivació econòmica. Finalment, parlàvem d'un tercer eix, el d'eix de les inversions, un apartat important amb més de 3,5 milions d'euros i aquí realment cal agrair especialment les aportacions de les altres administracions, ja que ens han permès incrementar en més d'1 milió d'euros els recursos propis que teníem destinats a inversió. Per tant, podrem fer aquelles inversions de la ciutat que també tindran una reactivació econòmica i també podrem permetre la consecució dels acords programàtics que tenien en l'acord de govern. Aquí, per destacar algunes coses, doncs posem quantitats per acabar projectes pendents. Durant aquest 2021 veurem com s'inicien les obres de l'Espai Jove, les obres de Catxapes, la recuperació de la muralla de Sant Antoni, tres projectes que estaven inclosos en l'acord de govern. Per tant, iniciar-lo i fer-lo realitat és complir el que ens vam comprometre a fer amb la ciutadania. També s'iniciaran els estudis d'altres projectes que també recullen l'acord de govern, com és el projecte de Capadró o els estudis per el projecte executiu de la seu de la policia local. També complim amb el que tenim posat en l'acord de govern, amb tots els arranjaments de via pública, amb l'enllumenat del polígon, amb totes aquestes inversions que es veuen reflexades en el pressupost que van posant fil a l'agulla en aquell acord que van prendre la ciutadania i que ens va portar a formar aquest govern. També aquí cal destacar, i també s'ha dit, la solució en aquest problema o en aquell tema que arrossegàvem durant molts anys, que són aquests 450.000 euros que hi havia un litigi amb el Departament d'Educació i que hem aconseguit, gràcies a la implicació de totes i tots, desbloquejar-los i, a més de desbloquejar-los, poder-los destinar a millores de les escoles de Valls. No? Tindrem la reforma de Baltasar Segú i l'Adioms. És un fet important perquè ens permetrà posar al dia aquests dos centres educatius que serien els que tenim més antics i això ens permetrà fer-hi una bona posada a punt i tenir uns centres educatius que ens seguiran permetent donant aquesta qualitat i singularitat educativa que tenim a Valls. I també el més de mig milió d'euros d'aportacions a través del PAM de la Diputació que ens dotaran els recursos necessaris per fer des del que dèiem abans de Catxapes fins als arranjaments de la via pública, com s'ha explicat tot el tema del passeig de l'estació. Voldria destacar també un fet que potser en el pressupost no és molt important, però per la ciutat crec que és fonamental i bàsic, que és la inversió que fem en l'espai museogràfic de Robert Gerhard. Aquest any celebrem els 125 anys del seu naixement i veurem fet a la realitat una llarga reivindicació, situar l'obra d'aquest vellenc il·lustre a l'abast de tothom. Aquest projecte, que ha liderat per l'IAF, al qual se li ha d'agrair tota la tasca que durant molts anys ha fet per recuperar i entre els regidors hi ha qui hi ha treballat molt quan estava a l'IAF per recuperar el llegat de Robert Gerhard i que ha estat capaç en aquests moments de sumar complicitats de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament per fer realitat aquest espai museogràfic que estic convençut que quan s'obri no deixarà ningú indiferent i podrem reivindicar a peu de carrer la figura d'un vellenc il·lustre que ha estat oblidat per, no només per Valls, sinó per tota la societat catalana durant molts i molts anys. I per acabar també volia posar de manifest una altra sèrie de factors que també recullen el pressupost, perquè estan fora d'aquests tres eixos, però que també recull el pressupost, com és l'esforç que fem per mantenir tots els esports destinats al teixit associatiu de la ciutat. Valls ens caracteritzem per tenir un teixit associatiu potent, que genera molta activitat i que cal mantenir i dotar-los de recursos. Per tant, destinar aquests 630.000 euros que els mantenim a entitats culturals, socials, esportives, veïnals, juvenils, comercials, és la garantia de seguir tenint una ciutat viva, una ciutat en marxa i en moviment. I també, com ja he dit anteriorment, l'accés a l'habitatge serà un dels principals problemes que tindran les persones afectades per la crisi. Per tant, seguirem treballant per incrementar el parc públic d'habitatges i també per poder oferir lloguers socials. Per això accelerarem al màxim la posada en marxa dels projectes d'habitatge social, tal com els que hem adquirit recentment a Paborda, que caldrà adequar-los per posar-los en marxa, així com la promoció dels 8 habitatges per gent jove que s'han de construir al barri antic, en concret al xamfrà entre Santa Marina i Sant Francesc. Una actuació que, quan estigui en el punt de licitació, també requerirà l'aplicació de romanents per fer-la possible. Però aquí vull centrar també en una importància que aquest pressupost també recull. Una de les coses que hem de ser molt curosos a l'hora de col·locar les partides pressupostàries és que tinguem capacitat d'execució, perquè si no, després arriba a final d'any, no hem pogut executar els projectes. Per tant, dotem els projectes quan els tinguem madurs, quan els tinguem amb possibilitat de finançament, i així tindrem un compliment de les inversions que esperem que aquest any sigui molt millor que l'any anterior per aquest esforç que han fet de programar i planificar. També durant aquest 2021, segur, i així ho veiem degut ja a aquests primers mesos, hem vist com ha anat funcionant, quedarà que seguim donant suport als organismes autònoms per garantir la seva viabilitat. Estem en un temps on hi ha hagut una disminució d'activitats derivada de les restriccions i això té un impacte sobre els pressupostos de les entitats, i aquests pressupostos, de fet, en el pressupost inicial ja hi ha alguns canvis, però tal com vam fer el 2020, farem els canvis necessaris per donar resposta. Per això farem un seguiment exhaustiu de l'Estat i de les aplicacions de romanents i de tots els modificats que calgui per poder donar resposta amb això. En resum, presentem un pressupost preparat per donar resposta a les necessitats i per seguir desplegant els compromisos amb la ciutadania que tenim derivats de l'acord de govern. I també és un pressupost que s'anirà modelant durant l'any per poder-nos adaptar a aquestes necessitats canviants. L'any passat va ser un bon aprenentatge i crec que vam aprendre bé les lliçons de poder fer aquests canvis i anar-nos adaptant i posar els diners on més falta fan. Els convido a tots vostès a poder establir les complicitats necessàries per millorar en aquells aspectes que durant l'any necessitem per donar resposta a allò que la ciutat ens requereixi. Aquestes complicitats han de ser per donar resposta a vegades amb situacions que no són de gaire polític, sinó són de necessitats socials, són d'emergència i de millorar el dia a dia dels vallencs i les vallenques. En conclusió, tenim un molt bon pressupost, un pressupost preparat i articulat per donar resposta a les necessitats i a la reactivació econòmica que necessitem en aquests moments. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, senyora Ibarra.
No l'havia recordat d'engegar el micro. Moltes gràcies, doncs. Bona tarda a tots i a totes. Ens presenten avui a l'aprovació inicial el pressupost del 2021. Ens el presenten a 18 de març, és a dir, a punt de finalitzar el primer trimestre del 2021. Repassant la nostra intervenció de l'any passat, hem vist que fèiem la mateixa crítica, és a dir, l'any 2020 ens van portar el pressupost en el ple de febrer. Enguany s'han superat i el porten al març del 2021. Ens podrien dir que és a causa de la Covid. De fet, si no he escoltat malament, el senyor Cartanyà deia que havia estat un pressupost difícil de fer perquè esperaven doncs, quines eren les aportacions que havien de fer altres administracions. Bé, però suposem que això li deu haver passat a tots els municipis, no? de Catalunya i fins i tot d'Espanya, i que la pandèmia ha afectat a tothom. I, en canvi, jo crec que devem ser l'únic municipi de la província que encara no hem aprovat el pressupost. Em sembla realment increïble, inexplicable, si tenim en compte que vostès tenen un govern de majoria absoluta, no els cal negociar amb ningú de l'oposició i, per tant, l'elaboració ha de ser més senzilla i l'aprovació segura. Que no sigui clar que el desacord estigui dins del mateix govern. Sigui com sigui, van tard altra vegada. Abans de la presentació d'aquest pressupost, a banda de la comissió informativa, que és obligat fer, han tingut algunes reunions amb els grups de l'oposició per comunicar-nos les línies del pressupost, però no pas per intentar consensuar-lo, perquè, com vostès mateixos deien, aquest pressupost ja estava tancat. Per tant, han fet el tràmit de parlar amb els grups, però sense cap voluntat real de poder canviar les coses de que els grups ens els poguéssim sentir també nostres. I no només això. Ahir, en la reunió de la taula del Barri Antic, vam descobrir que aquest pressupost que avui ens presenten es veurà modificat substancialment per l'aplicació del romanent de tresoreria que pretenen fer en el proper ple ordinari. I, oh, sorpresa, avui ho hem vist a la premsa i avui també vostès han donat l'explicació, però, evidentment, aquests grups, almenys el nostre, no en tenia coneixement i no tenia coneixement tampoc dels detalls i, per tant, no pot fer un debat acurat amb xifres acurades del que representa i del que representarà aquest pressupost. És aquest l'esperit de consens que diuen que tenen? Aquesta manera de fer, diferent, segons ens deien a l'inici de la legislatura, no? Dels altres equips de govern que els havien precedit, o fins i tot a l'alcalde de passades legislatures. De què serveix que fem avui aquest debat si aquest pressupost que ja ve tancat i caducat en la seva mateixa aprovació? Perquè d'aquí a uns dies hi haurà canvis i no menors pel que ens han dit i pel que avui mateix hem sentit. La veritat és que ens sentim decebuts d'aquesta manera de fer. Diuen una cosa, però en realitat en fan una altra. En qualsevol cas, analitzem el document que ens han donat d'aquest pressupost del 2021, sabent que el que diguem pot no correspondre a la realitat d'aquí a 15 dies encara. I en aquest sentit, en quant als ingressos, veiem que el màxim ingrés amb el que compta l'Ajuntament segueix sent l'IBI, que baixa un 0,22%, ben poca cosa, i podem dir que s'estabilitza en els 9.200.000 euros, fruit de les pujades constants i algunes prou accentuades des del 2003. Pugen també les taxes en general, un 3,75%, fruit de la forta pujada de gairebé un 13,5% de la recollida d'escombraries. Per tant, veiem que un any més aquesta taxa torna a pujar, després de la gran pujada que es van produir l'any passat, un 12,96%, especialment que van rebre especialment algunes empreses del polígon industrial. I és cert que ens diran que les taxes han de cobrir el preu del servei, que cada vegada l'eliminació de residus i la incineració és més cara. És cert. Però per això entenem que és imprescindible trobar un model alternatiu al que tenim. Enguany vencia el contracte de recollida d'escombraries i de neteja de la ciutat i hauria estat el moment de buscar un altre model que ens permetés, per exemple, avançar en el reciclatge, disminuir els residus que han d'anar a la incineradora i, per tant, abaratir el cost. Però ja ens van dir que enguany això no seria possible. No han tingut temps de fer el treball que comporta valorar un canvi de sistema i treure el plec de claus. I no serà perquè el govern no sigui ben gran i l'equip de càrrecs de confiança nombrós, però sembla que no ho deu ser prou per fer aquesta feina. En fi, veurem com es repercuteix això, especialment, com deien, en l'àmbit del polígon industrial. Respecte als ingressos que venen d'altres administracions, veiem que l'ingrés del govern d'Espanya representa un 19,43% del pressupost i el de la Generalitat un 11,18%, i en menor mesura també la Diputació, que cal fer menció, per exemple, dels 121.600 euros corresponents al Pla de Reactivació de l'Ocupació. Respecte a les despeses, creiem que no estem davant d'un pressupost que doni sortida a la situació que estem vivint. És a dir, l'any 2021 ha de ser l'any de la superació dels efectes sobre la salut de la pandèmia, però seguirà sent l'any de les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Els estudis econòmics de la nostra demarcació i els generals que es fan diuen que hi ha un gran perill que els actuals ERTOs es transformin en ERTOs. I això pot afectar greument l'economia de moltes famílies. Per tant, les persones que poden tenir necessitat d'atenció social poden incrementar-se de manera important. I no veiem reflexat aquest escenari en el pressupost que ens presenten. Increments molt tímids a serveis socials, 13.000 euros a Càritas, 1.300 a la Teulada, 4.000 als ajuts d'emergència social. En programes hi ha un increment, per exemple, de 49.800 euros. Increments sobre un pressupost, el del 2020, que es va fer abans de la pandèmia, per tant, que no contemplava tota la problemàtica social existent. Al nostre entendre, increments que queden totalment curts. I, evidentment, pot ser que aquestes partides es vegin reforçades doncs, amb l'aplicació del romanent. Però, clar, com que d'això vostès no ens n'han parlat, doncs no ho podem valorar. També en d'altres àmbits importants, com són Valgenera, pel que té a veure amb la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, veiem un increment general encara no d'un 10%, però que ve relacionat amb la subvenció de la Diputació de Tarragona. Trobem a faltar en el pressupost de Valgenera un major impuls de polítiques directes de foment de l'ocupació, perquè d'ajuts a les empreses per aquest concepte s'hi destinen 39.700 euros, o només es destinen 8.000 euros al foment de l'emprenedoria. S'han referit tant el senyor Barberà com el senyor Gartanyà a la baixada en polítiques actives d'ocupació del govern d'Espanya. Sí, hi ha hagut una baixada, però és que vostès s'han deixat, suposo que interessadament, d'explicar que hi ha hagut una gran pujada, una pujada que hauria estat inassumible en circumstàncies normals, de les polítiques passives d'ocupació, és a dir, de donar recolzament a tantes i tantes persones que s'han vist afectades per la seva suspensió de la seva activitat laboral durant la durada de la pandèmia. No? En els pitjors moments de la pandèmia, a Tarragona hi havia més de 55.000 persones en un ERTE, cobrant els diners que això els permetien continuar. I no només això, s'han aprovat 11.000 milions per tot Espanya, dels quals per tot Catalunya, dels quals 7.000 aniran a persones que estan afectades de l'àmbit de la restauració, dels quals també en rebran una bona part les empreses de baix. No? També hi haurà 12.100 o hi ha 12.140 empreses i autònoms de Tarragona que reben 1.414 milions d'euros en crèdits ICO. I no només això, sinó que avui hem conegut que la renda de l'ingrés mínim vital afecta o beneficia a 40.000 persones a la nostra demarcació. Per tant, home, fer una lectura, diguem-ne, parcial i esbiaixada, doncs no és massa lògic, no? Jo crec que hem de posar les dades en tota la seva magnitud i són molt importants. Dèiem, doncs, que Vall genera i, per tant, empresa i ocupació, juntament amb comerç i turisme, hauria de ser un sector estratègic per a la nostra economia. I veiem com aquest equip de govern hi passa de puntetes. De fet, en comerç i turisme no podem fer sinó que repetir allò que ja vam dir l'any passat, perquè les quantitats que s'hi destinen són exactament les mateixes. Encara no representa un 1% del total del pressupost. No hauria estat ara el moment en què hem tingut, si em permeten l'expressió, una demanda captiva per reforçar el nostre comerç? Què se n'ha fet d'aquell pla que es va encarregar una empresa per plantejar accions al nostre comerç? No existeixen partides que reforcin les possibles actuacions a emprendre, encarreguen un pla i després no l'executen. No hem sabut veure aquestes partides en aquest pressupost. I, per cert, fa uns mesos es va aprovar la llei de les APEU, les àrees de promoció urbana de Catalunya. Ens agradaria saber si s'han plantejat impulsar-ne alguna per baix. I, per últim, i tot i que en podríem desgranar encara més coses, ens volem referir a les inversions. Inversions noves, poques, molt poques. La rehabilitació de l'espai jove, que se situa on hi havia les oficines de Sorea i al que s'hi destinen 150.000 euros. També la millora de les oficines del Vilà, on s'hi destinen 120.000 euros. Hem vist, en canvi, que es destinen només 70.000 euros a la nova seu de la policia local, un projecte que s'eternitza. Sembla que es desencallarà la rehabilitació de la muralla amb un 1,5% cultural que s'ha obtingut de l'Estat, de 194.000 euros, que ja venia d'exercicis anteriors, i que sàpes que pel 2021 hi posen 200.000 euros que arriben per subvenció de la Diputació i que, si volen que siguem sincers, no comptem veure feta i no sabem ni si començarà l'obra durant aquest any. I recordem que és una assignatura pendent que ve de l'any 2007-2008. Per tant, fa molts anys que dura. Ens ha cridat l'atenció que a millora de via pública hi posin els 600.000 euros que en realitat van a la seva major part a la millora del passeig de l'estació amb un pressupost de 561.000 euros i on destinen els 260.000 euros de la subvenció de la Diputació. Abans el senyor Cartanyà parlava de la necessitat d'executar les inversions. Doncs miri, si vostè diu tant de bo, no?, puguem executar en el termini que correspon a les inversions, si vostè, que forma part del govern, diu això, imagini's el que diem als membres de l'oposició que trimestre, rere trimestre, quan obtenim, quan es presenta l'informe d'intervenció, que se'ns diu que el percentatge d'execució de les inversions és mínim, imagini's vostès les ganes que en tenim nosaltres de que això sigui així i que sigui una realitat i que aquests diners que posen per inversió siguin realment executats. Respecte a l'Escola de Música, deixin-me fer un parèntesi, enguany no va aprovar el pressupost el patronat de l'Escola de Música, cosa sorprenent i que els hauria de fer reflexionar sobre la seva gestió. No veiem en el pressupost, en el projecte de pressupost, que ens plantegin cap partida d'inversió. Sí que n'han esmentat, evidentment, entenem que per l'aplicació del romanent, doncs per fer els projectes d'inici d'aquesta inversió i esperem, evidentment, i aquesta serà una de les nostres propostes de cara a l'any que ve, esperem que això tiri endavant. I no voldríem acabar sense parlar del Museu Casteller, que enguany no està en les inversions, però perquè teòricament ja està acabat, però que veiem que segueix tancat. Una inversió brutal que 4 anys més tard del que tocaria, perquè recordem que es va parlar de que el 2017 estaria obert, doncs encara no està en funcionament. Hem vist que hi han destinat 225.000 euros a la seva externalització. Suposem que perquè tenen l'esperança que en algun dia puguin licitar i adjudicar la seva gestió i finalment obrir aquest equipament. Per cert, nosaltres seguim dient que l'externalització total és un error. També hem vist que segueixen consignant 5.000 euros pel posicionament del museu. Ens agradaria saber en què consistirà aquest posicionament i la utilitat dels 250.000 euros que ja portem gastats en diferents exercicis pel mateix concepte. En qualsevol cas, com he dit, aquesta no és una inversió d'enguany i, per tant, hi ha aquestes qüestions que a considerar que no van relacionades ben bé amb la inversió. I, finalment, nosaltres els hem de dir que hi votarem en contra d'aquest pressupost. Ja els ho diem i no crec que els sorprengui, no? I votarem que no, perquè aquest pressupost no afronta els grans reptes socials que tindrem enguany. Votarem que no, perquè aquest pressupost no posa l'accent, al nostre entendre, en aquelles partides que signifiquen reactivació econòmica i condicions per a la creació d'ocupació. I votarem que no, perquè aquest pressupost no encara les inversions necessàries per poder revertir la situació d'estancament que està en la ciutat. I votarem que no, perquè creiem que no han estat sincers a l'hora de redactar el pressupost i d'establir unes línies clares d'on vol anar aquest equip de govern en aquest any, perquè no ens han explicat quines serien les seves prioritats ni en què s'aplicaria aquest romanent que tindrem quan fem el proper ple. Per tant, per això també hi votarem. Mirin, per nosaltres, a Valls ens falta lideratge. Ens falta energia en aquest equip de govern. I no serà perquè siguin pocs i no s'hi puguin dedicar. El que ens costa, com a ciutat, aquest equip de govern no ho veiem revertit ni en el dia a dia ni en l'estratègia del demà per Valls. I mirin, tampoc presentarem al·legacions al pressupost, perquè ja sabem, com ha passat sempre, que no prosperarien. I a més, no podem presentar unes al·legacions a un pressupost que sabem que d'aquí 10 dies estarà modificat. Però sí que els farem arribar les nostres prioritats de cara al 2022, perquè vostès van dir en una d'aquestes trobades que vam tenir que en podríem parlar, perquè ja estaven avançant feina pel 2022. Tant de bo sigui veritat i aquest any aprovem el pressupost quan toca, no? Doncs nosaltres els hi farem arribar aquestes prioritats pel 2022. La veritat és que no sabem si servirà de gran cosa, perquè ja hem vist com han actuat enguany, però per nosaltres no quedarà. Per tant, els hi farem arribar aquestes línies que per nosaltres han de ser estratègiques pel 2022. I amb voluntat constructiva, com sempre hem tingut, els plantejarem aquells punts que creiem fonamentals per reactivar la nostra ciutat i que no sabem veure en aquest pressupost. Tant de bo siguin capaços de treballar, aquesta vegada sí, conjuntament per aquest 2022. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Huguet, té la paraula.
Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Estem a dia 18 de març i ha passat ja gairebé tot el primer trimestre del 2021. Per tant, anem molt tard en l'aprovació d'aquests pressupostos. Us recordem que sou 13 regidors i regidores, més els 7 càrrecs de confiança, treballant perquè la maquinària d'aquest Ajuntament tingui un rumb clar. I això no és nou, no és pas ni la primera legislatura ni els primers pressupostos. Us podeu justificar dient que gràcies a que anem tard hem pogut incorporar ingressos d'altres administracions i que, per tant, el pressupost que ens presenteu és el més alt de la història o el més social o el més... Per la CUP és el més continuista de la història. Trobem a faltar una aposta clara per desenvolupar polítiques d'habitatge, així com també una aposta clara per rescatar el més valuós que tenim en aquesta ciutat, les persones. Un any que serà recordat per paraules com pandèmia, confinament, toc de queda, crisi, restriccions, tancaments... L'afectació que tot això comporta a les persones és de tal immensitat que no veiem en aquest pressupost una aposta per rescatar la misèria emocional, econòmica i social que estem patint la ciutadania vallenca. Aquest any ens presenten uns pressupostos basats en tres grans eixos principals per a donar resposta al context de la Covid-19. El principal indicador és l'increment del pressupost, venent-lo com el més alt de la història. Aquí caldria ser honestos i deixar clar que aquest increment ve donat per transferències externes i puntuals degudes a la situació excepcional que estem vivint. El que sí que està clar és que l'actual equip de govern segueix sent, de moment, el que ens està costant més diners a tots els vallencs i vallenques de la història, gairebé 500.000 d'euros. Seguint amb els tres grans eixos que vostès destaquen, serveis a les persones, reactivació econòmica i inversions directes, per cert, ens agrada molt que hagin camuflat un dels objectius del passat pressupost de via pública dins d'inversions directes, i més quan la principal inversió d'aquest any serà l'arranjament de les voreres del passeig de l'estació, però bé, d'això ja en parlaré més endavant. Abans d'entrar a desengranar aquests eixos, deixeu-nos primer parlar una mica de l'apartat d'ingressos. En primer lloc, que hagueu decidit congelar les ordenances fiscals, menys la de les terrasses, per naltros no ha estat una bona idea. Les ordenances permeten ajustar els ingressos d'aquest ajuntament i, per tant, decidir que ni les pugem ni les baixem és un error. El que ens cal és treballar per aprovar unes ordenances progressives. Dit d'una altra manera, aquelles persones que tenen més han de pagar més. Que no haguem fet l'exercici d'analitzar les ordenances des d'aquesta perspectiva ha estat un error que la ciutadania pagarà car en un any on la crisi econòmica i la misèria serà una cursa d'obstacles per sobreviure. Dit això, tornant als tres eixos, tenim per una banda serveis a les persones. Com a CUP, creiem fermament que aquest any caldria desenvolupar polítiques de benestar social, és a dir, apostar clarament per aquells projectes que ajudin a rescatar les persones de la misèria, d'empoderar-les i ajudar-les emocionalment per poder sortir dignament d'aquesta crisi i al mateix temps deixar de continuar criminalitzant la pobresa. Tenim un contracte programa de serveis socials prorrogat des del 2016. Està clar que les necessitats d'aquell moment no són ni molt menys les que tenim ara. Valls sempre s'ha caracteritzat per destinar el mínim que toca a aquesta regidoria, ni més ni menys. En un any on la gestió de la crisi hauria de ser l'eix que vertebri totes les polítiques, a Valls ens dediquem a seguir fent el mateix. Cap novetat al respecte. Per no tenir, no sabem encara quines són les accions que desenvoluparem per abordar la manca de cohesió social que hi ha en certs barris o per pal·liar la sensació d'inseguretat existent, tal com va manifestar bona part de la ciutadania vallenca. Ai, sí, ens oblidàvem que la gran i única proposta és posar més càmeres i lectors de matrícula de cotxes a les entrades de la ciutat. Problema solucionat, doncs. Sabeu com es fa front a la sensació d'inseguretat davant de la inoperància d'aquest equip de govern? Doncs, tal com diu una pintada a la paret del Raval de Barcelona, seguretat és un barri organitzat. El que cal són projectes de cohesió, de dinamització social i mediació comunitària i implementar les accions que ja s'han establert en les múltiples taules d'inclusió i polítiques socials i donar continuïtat a les decisions acordades a la taula del barri antic. No podem esperar més. Per exemple, ja serà el segon any que tenim una partida pressupostària que s'anomena Mediació als barris i la veritat és que tenim ganes de veure'n els seus fruits. Per aquest motiu, i vista la poca preocupació i manca d'eficàcia de l'equip de govern, sort en tenim de les entitats del tercer sector que ens gestionen la crisi i que treuen de la misèria més profunda certs sectors que també són ciutadania vallenca. El que encara té més mèrit és que tot això ho fan amb un pressupost irrisori. Penseu que el pressupost total de subvencions al tercer sector és gairebé el mateix que el que cobra una única colla castellera, en un any on no tindrà gairebé cap tipus d'activitat. Ben a prop, concretament aquí a la ciutat de Tarragona, la reducció econòmica a les colles castelleres ha estat del 40%. Un exemple que almenys s'hagués pogut valorar. El que sí que ha augmentat ha estat la demanda de les famílies al banc dels aliments que gestionen les entitats del tercer sector. Destaqueu dos augments en l'àmbit d'atenció a les persones, el SAT i el teleassistència. Els impactes d'aquesta crisi s'han vist agreujats per un històric de 4 dècades de neoliberalisme que ha comportat una desinversió sistemàtica en els sectors relacionats amb els treballs de reproducció social juntament amb una crisi econòmica recent que va imposar greus retallades a la població en el sistema públic sota el pretext de l'austeritat. Aquestes retallades van acarnissar-se especialment en sectors com la sanitat, l'educació o la dependència. Tots ells sectors molt feminitzats i molt precaris i alhora tots ells capdals en la crisi actual de la Covid-19. Del programa del SAT i del Servei de Teleassistència, dir-vos que ens n'alegrem. Des de la CUP, aquest augment del SAT ha estat una al·legació que any rere any hem demanat al pressupost i mai ha estat acceptada i, a més, amb pocs arguments. És obvi que amb el tancament dels centres de dia i la situació pandèmica és de mínims donar cobertura a les persones dependents amb l'acompanyament i tasca responsable i professional que desenvolupen les treballadores familiars. En la mateixa línia, també augmenteu el CIAT. És evident que les dades demostren que o comencem a treballar per visualitzar les tasques de cures reproductives i les posem al centre en perspectiva feminista, o estem abocades a una crisi profunda que ens acabarà matant a totes. La pandèmia ha accentuat aquesta tendència. Només una dada, durant el confinament, les trucades per violència masclista a Catalunya va augmentar un 75%. Per tant, invertir i augmentar en polítiques feministes és en aquests moments una obligació de les administracions. Ara bé, a part d'aquestes accions grandiloquents en temes de polítiques d'igualtat, creiem que queda molta feina a fer. Primerament, cal canviar exemples de masclisme institucional perpetuant. L'exemple més clar és que un home segueixi presidint el Consell de Dones. Us adoneu que es tracta d'una gran incongruència i una falta de respecte cap a les dones vallenques? És necessari que un home segueixi acaparant fins i tot la presidència d'un Consell de Dones quan les mateixes membres han demanat que la delegui a una dona? Un altre exemple el trobem davant l'aval de campanyes publicitàries com la del comerç de Valls Sobal, perpetuant estereotips de gènere. Per últim, una altra mesura seria garantir uns patronats i uns consells d'administració paritaris, tal i com s'exposa en molts estatuts dels organismes autònoms i en el Pla d'Igualtat del mateix Ajuntament. Almenys aquests canvis no costen diners. Vàrem muntar un seguit de reunions que en dèieu participació per consensuar accions i mesures per fer front a la crisi de la Covid-19, el Pla de Reactivació Econòmica i Social. El document que ens vàreu passar, totes les accions s'eleven a un total de 3 milions d'euros. No obstant, quan ha estat hora de pressupostar-les, no les veiem per enlloc. Bé, menys aquelles que ja fèieu de manera ordinària i les vau recol·locar en aquest quadrant. Les úniques que s'han incorporat són aquelles que provenen per defecte d'altres institucions i que ja estan pressupostades. Per tant, la iniciativa pròpia ha estat gairebé nul·la. Hem preguntat en repetides ocasions d'on sortiran els diners per dur a terme aquestes accions i sempre ens expliqueu que serà a través del romanent de tresoreria, que traurem partides per dedicar-les a aquestes ajudes de la Covid-19. Desconeixem encara quin és el saldo d'aquest romanent, però si ha de cobrir tot allò que ens heu explicat, s'haurà d'estirar com un xiclet. Ha de fer front, de moment, a aquestes ajudes per pal·liar els efectes de la Covid, a més d'incrementar la compra d'habitatge. Us heu adonat que hi havia una quantitat irrisòria i ridícula al pressupost. A més, a últim moment heu fet el gir i us heu obligat a fer l'estudi arqueològic de Cap Pedró per desencallar el futur equipament de l'Escola Municipal de Música, el que fa la mobilització popular. I segurament la reducció que ha patit la xarxa de cultura també arreplegarà algunes partides, ja que tal com hem vist, si no canvia res, a partir del juliol no hi haurà cap tipus de programació cultural, ja que no està pressupostada. Ens agradaria fer-vos un advertiment. El romanent no és infinit, ni és la butxaca del Doraemon. Ens encanta veure que comenceu a desenvolupar accions al voltant de la regidoria de Salut. Ara només faltaria posar-hi un tècnic que ens donés garantia de continuïtat. Esperem que vingui en l'exercici de l'any que ve, ara que ja heu vist escletxes a l'Arsal per contractar recursos humans. Com a CUP creiem que dins del Pla Local de Salut s'hi hauria d'ubicar el tractament de les drogodependències, un tema que per fi l'Ajuntament ha reconegut i que està iniciant amb més o menys encert alguna actuació diagnòstica. A la regidoria d'Educació hi veiem petits canvis en positiu. Ens trobem davant un augment econòmic gràcies a les subvencions que la Generalitat està donant a tots els ajuntaments per tal de fer front a la situació de crisi i desigualtat a conseqüència d'aquesta crisi devastadora. Des de la CUP us demanem que reformuleu el Pla Educatiu d'Entorn i rellegiu els inicis pels quals es va plantejar. Una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat. Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Encara que seguim pensant que tenim una regidoria infradotada de personal, ara tenim l'oportunitat de poder contractar i desenvolupar polítiques educatives més enllà de quadrar tallers i activitats que fa anys fem en una agenda per a tots els centres educatius. Replantegem el Pla Educatiu d'Entorn i pensem que existeix una eina molt valuosa de consens i de treball transversal que es diu Projecte Educatiu de Ciutat, el qual permet buscar el compromís ciutadà amb l'educació. Una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge al llarg de tota la vida, de la qual tots en som actors i que, per tant, va més enllà de l'escola. És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que sustenten, a concretar-ne accions i establir les complicitats i aliances necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. El PEC permet planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi i, amb la participació ciutadana, elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits. Des de la CUP fa anys que us demanem un impuls cap aquí. A veure si amb la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat i la Regidoria de Participació es posa el focus, la xarxa i els mitjans cap a aquesta direcció. Tenim nova seu d'educació, és el primer pas per donar entitat a la regidoria. Ara només falta posar-nos a desenvolupar les polítiques. Hem municipalitzat les llars d'infants, però això no acaba aquí, sinó que comporta una feina de gestió i millora constant. Cal treballar perquè l'educació de 0 a 3 anys arribi a on abans no podia arribar i és per això que us demanem que desenvolupeu preus públics per escolaritzar mitjançant la tarificació social en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne. Per naltres, ja sabeu que ordenances i pressupost van lligats. Abans de passar al segon eix de reactivació econòmica, volem parlar de la Fundació Vilaniu, més concretament de la situació de la RAC i Montserrat Quadrada. Dos recursos municipals que necessiten una forta inversió en temes d'infraestructura i equipaments, així com una dignificació del personal laboral que hi treballa. La pressa en el canvi de la RAC cap a la Fundació Vilaniu no ha permès crear un marc econòmic millor per integrar i gestionar la RAC. Com a CUP pensem que calia gestionar, cuidar millor les treballadores i la infraestructura en el traspàs. Creiem que la Fundació Vilaniu no podrà assumir les inversions necessàries que necessiten els serveis que es gestionen des de la pròpia Fundació i estem tremolant sobre quina serà la solució que ens plantejareu per fer-hi front. Ens n'alegrem de la posada en marxa del nou centre de dia, de la nova ubicació. Això ja necessita crèdit per fer-hi front. Per això la CUP ens preguntem com afrontarem les inversions en equipaments i infraestructures. És trist comprovar que l'Ajuntament segueix sense posar ni un euro extra per l'atenció de la gent gran que fa Vilaniu. El segon gran eix és el de la reactivació econòmica. Aquí tenim, per una banda, les partides dedicades a comerç i turisme. Aquestes dues partides, de forma conjunta, representen un 0,98% del total del pressupost, ni un 1%. Per comparar-ho amb alguna cosa més entenedora, representa el 49% del que ens costa l'inversió més gran d'aquest any, el de les voreres del passeig de l'estació, o una mica més del que ens gastem per la festa major de Sant Joan. Així doncs, veient aquestes xifres, no tenim clar si aquestes són o no prioritats d'aquest govern. Per altra banda, ens alegrem de l'increment de l'aportació que es fa a Valls Genera. Creiem que és una línia a seguir i una al·legació que la CUP cada any fa. El tercer eix són les inversions directes. La principal inversió d'aquest pressupost és la renovació laboral del passeig de l'estació, pressupostada amb 600.000 euros. Sincerament, la veritat és que no ens ha sorprès gaire. Ja sabem que aquest és un govern molt de la via pública. Tanmateix, que enmig d'una situació de crisi com la que estem vivint, la màxima inversió sigui arreglar unes voreres, ho trobem escandalós. Esperem que no ens passi com el passeig del Fornàs, on després de gastar-s'hi 240.000 euros, ens costa trobar les diferències entre l'abans i el després. Respecte a les altres inversions, la renovació de l'enllumenat del polígon industrial és una inversió necessària, tot i que creiem que ja anem tard, i si no, només cal passejar pel polígon a la nit. La nova seu de la policia local és una inversió que fa anys que hauríem d'haver fet, donades la denúncia de treball i la precarització de les seves instal·lacions, i urgeix per dignitat del seu personal. No obstant, entenem que amb els 70.000 euros pressupostat és més una declaració d'intencions que una prioritat real de l'equip de govern, haurem de seguir esperant. També es destaca en aquest pressupost una partida de 935.000 euros dedicats al centre històric. Una xifra molt bonica, tanmateix, si analitzem una mica, ens trobem que tot això inclou els 390.000 euros de la rehabilitació de la muralla de Sant Antoni, altres partides com la rehabilitació de catxapes, l'enderroc de l'edifici del pàrquing del barri vell, entre altres coses. No? D'aquests 935.000 euros, per nosaltres, només 230.000 són prioritaris ara mateix. Seria l'espai jove, les subvencions de la rehabilitació d'edificis i els projectes de millora de la plaça de l'Oli. Com ja hem repetit mil i una vegada, la problemàtica del barri no es resoldrà només a base d'invertir en totxo, i que quedi clar que hem dit només. És evident que al centre històric li cal una forta inversió, sobretot per la compra d'habitatge en mal estat, per tal de revertir dos problemes clau: la manca d'habitatge digne al centre històric i la degradació del barri. Per aquest motiu, no tenim clar si s'està escoltant els veïns i veïnes i prioritzant les línies que es va acordar en el pla estratègic del barri antic. En resum, i per tancar el capítol de les inversions, nosaltres en aquest pressupost hi veiem massa xapa i pintura, i la xapa i pintura ara mateix no seria la nostra prioritat. A banda d'aquests eixos, ens agradaria destacar altres aspectes per nosaltres també importants. Respecte a la creació de l'Espai Jove, celebrem que finalment s'engegui, encara que sigui petit i sense gaire pretensions. Com a CUP hem demanat sempre tenir espais de referència per als joves, per tal de revertir el que la diagnosi del 2017, ara ja fa 4 anys, ja ens anunciava. El 70% de joves diuen que no volen viure a Valls. I en els últims 5 anys, Valls ha perdut el 25% de població jove. Aquestes dades molt preocupants ens evidencien el retard en les polítiques de joventut, i si a sobre les hem de combinar amb les polítiques d'acció cívica, se'ns dibuixa un futur prou negre en aquest àmbit. Després d'anys d'augments en la regió de cultura, per segon any consecutiu, heu decidit no augmentar més la partida. L'any passat us vam felicitar. Aquest any no volem precipitar-nos i ens guardarem la felicitació pel tancament de l'exercici. I ho farem perquè ens trobem davant d'un pressupost de xarxa de cultura una mica irreal. O fent servir termes més literaris, s'acosta més a la ficció que a l'assaig. Ens dona la sensació que només s'ha pressupostat mig any, ja que hi trobem a faltar partides com el Festival Guant, la trobada de gegants. No sabem si heu decidit no fer-les o, tal com ens imaginem, tornarem a posar la mà a la butxaca màgica del Doraemon i tirarem de modificats de crèdit com cada any. I també, com cada any, ens tornarem a trobar amb un pressupost de cultura exagerat. Com diem cada any i no ens cansarem de repetir, si almenys la política cultural servís per incidir i transformar socialment la societat, la CUP no dubtaria en felicitar-vos, però la cultura vallenca bàsicament va dirigida a una població benestant, perquè aquesta no s'hagi de desplaçar a la capital, i de poca transformació. Dupliquem esforços perquè es consumeixi cultura més que per la creació cultural. Comptabilitzem quants abonaments s'han venut a les festes nadalenques i en fem bandera, sense analitzar quantes famílies vulnerables trepitgen el teatre principal o el centre cultural, no? I també ens manquen el desplegament de mesures per fer unes festes majors inclusives. No oblidem tampoc les reivindicacions del personal de cultura, que fa temps que, per desgràcia, no se senten ni prou escoltats ni prou cuidats. Creiem que en aquest punt sí que hi ha un aspecte important de priorització, ja que la disponibilitat pressupostària en una àrea com aquesta la tenim. Així doncs, es tracta d'una qüestió de voluntat política: o prioritzem atendre les demandes del personal o preferim seguir apostant pel mateix model d'accés cultural. Nosaltres ho tenim clar. Som de les ciutats que més diners dediquem a desenvolupar aquestes polítiques culturals, i això s'hauria de notar d'alguna manera, més que en la programació de grans espectacles. I en un últim punt sobre cultura, veiem amb estupefacció que s'ha pressupostat un espai d'interpretació sobre la figura del Robert Gerhard a la Capella de Sant Roc. Això no seria un problema si no fos que amb això perdem un espai referencial a les nostres comarques dedicat a les arts plàstiques i visuals. Un espai que durant 35 anys s'ha dedicat a l'art contemporani i que ara corre el risc de desaparèixer. Ens agradaria que replantegés la ubicació d'aquest espai o que es busqui alternativa a la funcionalitat que ara ocupava la Capella de Sant Roc. La gestió dels recursos humans d'aquest ajuntament també mereix un capítol a banda. Les reivindicacions del personal són eternes i només quan hi ha mobilitzacions s'acaben atenent les demandes. Tenim serveis desbordats, ens manquen figures importants i també ens falta consolidar estructura. Tenim verdaders cabdells embolicats de fa anys que sembla que ara comencen a sortir la llum per les pròpies queixes dels treballadors i treballadores. La plantilla de serveis socials, el personal de cultura, la situació laboral que ha posat en perill la viabilitat del projecte de l'escola de música, el servei de neteja o la doble escala salarial que tenim al Patronat Municipal d'Esports amb el monitoratge propi i el que tenim contractat amb l'empresa externa, per anomenar-ne només uns quants. Del que sí que ens alegrem és de la recuperació de la figura de l'arxiver, un gran error no haver-hi donat continuïtat en el seu moment, i també ens alegrem de la creació del tècnic de joventut, més que res perquè el contracte programa així ho marca i ja sabem que sou molt de la llei. A més, per fi comptem amb la figura del tècnic de participació, que esperem que us ajudi a desenvolupar accions, no només de transparència i govern obert, sinó per recolzar processos i consells consultius que fomentin i acompanyin el moviment associatiu i de voluntariat. Esperem que ara pugueu tenir una nova mirada cap a les associacions de veïns i veïnes com un espai de cohesió social i no només com unes meres associacions de festes i jolgorios, les quals, com que en un any de Covid no han fet la seva festa major de barri, no cal que arribin aquest tipus de subvenció. Us demanem que poseu ordre i sigueu estratègics, que aquestes subvencions depenguin de l'alcaldia no té cap sentit. Bé, no té cap sentit per la CUP, suposem que per l'equip de govern el té tot. Nosaltres entenem que ha de ser una estratègia de treball des de la regidoria de participació. Respecte a la situació de l'Escola de Música Municipal, ens hi aturem i fem algunes reflexions. Primerament, felicitem la solució que per les quatre places de l'escola. És una solució seriosa i estructural i això, a diferència de molts pedaços que hem vist posar en algunes àrees, ens satisfà. Per altra banda, volem fer notar que no s'ha arribat fins aquí per compromís i consciència política, ni tampoc per escoltar les necessitats que fa anys expressa l'escola. S'hi ha arribat perdent un equip directiu pel camí. S'hi ha arribat interpel·lant a les xarxes i mitjans els representants polítics. S'hi ha arribat per mobilització de tota una ampa i de gran part de la població durant uns mesos en què des del govern se'ns ha dit per activa i per passiva que les coses són així i que no hi havia altra solució. El darrer mes, per art de màgia o per acrobàcies, s'ha trobat la manera de saltar l'arsal. Aquell home del sac que juntament amb ui que l'interventor, ui que el secretari, ui és que no volem fer res il·legal, eren els mantres que apagaven totes les demandes i totes les voluntats de millorar la situació dels recursos humans de l'escola. Ens n'alegrem, us en felicitem i us convidem que fent ús de la vostra coherència el proper cop no haguem de plorar tants anys abans de descobrir la manera d'esquivar aquesta llei de contenció pressupostària. En qualsevol cas, som aquí i d'avui en endavant ens agradarà que l'Ajuntament sàpiga trobar solucions als problemes que afecten a programes i persones, tal com s'ha anat fent ara. Si pot ser, perdent-ne menys pel camí, però aconseguint arribar al mateix lloc i evitant, en la mesura del possible, que la casa sigui víctima dels mals entesos d'aquest matrimoni de conveniència que es comunica a través de la custòdia dels fills. No pot ser que el pes de l'entesa o no entesa dels socis de govern recaigui de manera tan greu sobre la gestió de la casa. El tema del Museu Casteller necessitaria un punt i a part. Tornem a dedicar diners per la gestió del museu quan encara no hem publicat la licitació del servei, just per les incerteses que genera aquesta situació pandèmica. A més, sabem que no destaquem precisament en velocitat per fer aquests tràmits. Caldria ser més prudents i realistes, posposar la licitació i l'obertura per més endavant. En aquesta línia no cal esperar al juny per confirmar que el museu probablement no s'obrirà, sinó que ja es pot fer una previsió a dia d'avui i destinar la partida pressupostària a altres afers. Sembla ser que aquest any serà l'any del POUM, per tant, trobem a faltar més recursos per desenvolupar-lo. Cal que ens posem les piles en desenvolupar el Pla Especial de Torrent i el Pla Local de l'Habitatge, incidir amb l'habitatge de la plaça de l'Oli, tirar endavant el projecte de Capadró, ara que ja és la propietat municipal, i sobretot apostar per la compra d'habitatge en mal estat al centre històric. La partida de 50.000 euros del pressupost la trobàvem ridícula i totalment insuficient. Gràcies a assistir ahir a la taula del barri antic, sabem que no seran 50.000 euros, sinó 250.000. Molt millor. Ara bé, hagués estat un detallet si això se'ns hagués concretat a la comissió informativa corresponent. També trobem ridícula la partida d'habitatge social, tot i haver-la incrementat en 1.500 eurets. Igual aquí ens torneu a sorprendre amb un altre increment. Anem molt tard, ens cal més inversió i més cooperació, buscar altres fórmules que ens permetin regenerar espais del barri per poder-hi viure amb dignitat i més quan observem any rere any que les partides destinades a la rehabilitació d'habitatge no obtenen els fruits esperats. Potser la solució passaria per invertir aquests recursos directament en la compra d'habitatge. No volem oblidar-nos de dos projectes de ciutat que tenim consensuats amb la ciutadania. El centre cívic, el centre històric i l'Escola Municipal de Música. Són dos projectes importants per la ciutat, un de consens i el segon també de consens i bàsic per poder donar continuïtat a un projecte que fa 10 anys que s'ha anat enfortint, creixent i arrelant. Ens agrada tocar de peus a terra i segurament aquest no seria l'any per desenvolupar projectes d'aquesta magnitud, però tampoc voldríem que quedessin empolsegats al calaix de les promeses mai complertes. L'aportació de l'Ajuntament al Patronat Municipal d'Esports de Valls augmenta en 100.000 euros. La Covid ha comportat una disminució de les activitats i una baixada del nombre de sòcies i socis al patronat. No es tracta, doncs, d'un sobreesforç, sinó que és un deute, és un deure de l'Ajuntament mantenir l'esport municipal i l'equilibri pressupostari del patronat. És important que comencem a entendre l'esport d'aquesta ciutat no com un alternat, com una activitat d'oci des d'una lògica mercantil, sinó com una activitat de salut pública des d'una lògica de servei públic. L'augment d'aquesta partida és, doncs, per fer front a la disminució d'ingressos que provenien de part dels socis i les sòcies. A més, un altre dels objectius de l'Ajuntament s'hauria de plantejar és deixar de contractar el personal a tercers i contractar-los des del propi Ajuntament per tal que no es generin desigualtats de condicions laborals entre treballadors i treballadores, com ara passa amb el monitoratge o la neteja, el manteniment de la gespa o el socorrisme. Per acabar, com a CUP, un dels eixos que inclouríem dins el pressupost seria el de les municipalitzacions dels serveis públics i ho faríem pels mateixos motius que heu municipalitzat l'educació de 0 a 3 anys. Pensem sobretot en el servei de neteja, els equipaments municipals, que a poc anem veient com s'externalitza i la seva gestió es deixa en mans d'empreses externes. Alhora també us demanem que penseu que aquest any se'ns acaba la concessió al macrocontracte de la brossa, on hi entra la neteja viària, la jardineria, la gestió de la brossa i els pàrquings de Sant Francesc i el pati. Amb aquesta idea, la CUP vetllarà per la no precarització del personal i per oferir un servei públic de qualitat. En tot cas, ja hem vist l'augment de la partida de Medi Ambient per elaborar el plec de clàusules i serem per proposar i no perdre serveis públics. I per acabar, deixeu-nos fer un petit apunt de caràcter tècnic sobre la presentació que vau fer servir a la roda de premsa de presentació dels pressupostos. Si us plau, posin les gràfiques a escala, que ja sabem totes el que va dir el Winston Churchill. Només em fio de les estadístiques que he manipulat, però tampoc caldria que ens posessin d'exemple a les aules de l'ESO de com no s'ha de fer les gràfiques d'una presentació. Per tot plegat, hi votarem en compte i presentarem al·legacions com sempre ha fet la CUP. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Té la paraula la senyora Cristina Lai, de Ciutadans.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Esperábamos mucho más de los presupuestos elaborados para dar respuesta a la crisis generada por una pandemia, en la que todavía estamos y de la que desafortunadamente no podemos decir que se vea al final. A puertas de la Semana Santa, los expertos ya avisan de una cuarta ola y países como Italia han decretado un confinamiento general para esos días que tradicionalmente son de celebración y de vacaciones para muchos catalanes y españoles. Durante las intervenciones de hoy en la presentación de este presupuesto, me ha preocupado el número de veces que he oído repetir la frase para cumplir los acuerdos de este gobierno. Tiempos difíciles los que vivimos y muchos más los que tenemos por vivir. Y poco será estar del lado de nuestros vecinos si este ayuntamiento en sus presupuestos no ve la flexibilidad necesaria para dotar de recursos allí donde más se necesitan aquellos que tienen que salir de esta crisis económica, que desafortunadamente son la mayoría de todos nuestros vecinos, porque pocos son los que aquellos que desafortunadamente no han visto reducidos sus negocios, sus actividades económicas, han estado sucumbidos en ERTES, han podido quedarse sin puestos de trabajo y terminar en el paro. Creo que es importante quedarse con las ideas claves de este presupuesto, que como bien han dicho son los más altos de la historia, más de 30 millones de euros. Los principales ingresos vienen, como siempre, de la mano de nuestros vecinos por el pago de impuestos y de tasas, la nada despreciable cifra de 18 millones de euros. Cierto es que se han congelado las tasas durante este año de 2020, solo hubiera faltado, pero recordemos que Basura y IBI fueron incrementados tan pronto entró el actual gobierno en el primer este mandato. Cierto es que asociado a la bajada de actividades principales, tanto el IBI como el impuesto de construcciones ha bajado, pero sin embargo, relativo a la basura, se ha incrementado en un 14%, debido, evidentemente, a la nueva ordenanza que se anunció por parte de este gobierno el día de su aprobación como aquella que tenía importantes descuentos del 14 al 43% por acogerse a los planes de reciclaje. Solo hay que referirse a los datos de la prensa, los titulares de aquel día, para ver cómo se publicitó esta nueva ordenanza. Ha quedado de manifiesto año y medio después que dicha información no ha llegado a nuestros vecinos. Esos planes de mejora del reciclaje con descuentos. Empresarios y comerciantes, en un año terrible que muchos han visto cómo sus negocios se veían en la ruina y muchos más de los que deberían han cerrado, han visto cómo sufrieron incluso incrementos hasta el 400% en el importe del recibo de la basura. Otros ingresos, evidentemente los que vienen de la mano del Gobierno de España, casi 6 millones de euros. Y también los que vienen de la Generalitat, la Diputación y otras diversas entidades por 4.3. Creo que es justo reconocer aquí el trabajo del equipo de Gobierno, ya que han trabajado para recoger para nuestra ciudad el mayor número de ayudas posibles por parte de los distintos organismos, incrementando las del año anterior en más de 1,5 millones de euros. Yo entiendo al ayuntamiento como la casa de todos, y como toda casa tiene sus gastos fijos, que año tras año absorben la mayor parte del presupuesto, ya que toda organización, estructura y personal debe seguir viva y activa para desarrollar el trabajo que necesita la ciudadanía. Por eso, dentro de este gran presupuesto de 30 millones, el punto donde se puede realmente entrar a gestionar para dar un enfoque de alivio de la crisis de la pandemia son la partida de inversiones con 3,5 millones y aquellas que pueden servir para gestionar las ayudas directas a todas aquellas personas que están sufriendo por la pandemia. Volviendo a la analogía de la casa, todos sabemos que en época de bonanza uno hace obras de mejora, pero en tiempos de crisis solo hace el mantenimiento necesario para gastar lo justo y necesario porque el dinero hace falta en otros temas. Para nosotros es imprescindible que se destinen más recursos a políticas de formación y empleo, reforzando todo lo posible el trabajo que realiza Baix Llinera y que puede centrarse específicamente en las necesidades de nuestra ciudad para ayudar a salir a todos de esta gran crisis económica. Que se escuchen las necesidades de los reales de los barrios es también importante. La última elección de los presupuestos participativos es un buen ejemplo de que no hay con los barrios y entidades la comunicación adecuada. Nuestros jóvenes son otro ejemplo más. No tienen unas zonas de ocio propias en las que puedan ellos desarrollar esas actividades tan necesarias, más ahora en estos tiempos de confinamiento donde no tienen casi dónde ir. Si el ayuntamiento se gastó unos 1.500 euros, creo recordar, en hacer la tan desafortunada campaña de defensa de la lengua, ¿por qué no se puede hacer una campaña de difusión en los centros análoga para que los jóvenes nos digan realmente qué necesitan y trabajar estas ideas en convertirlo en proyectos reales dentro del marco de los presupuestos participativos? El mismo ejercicio se podría hacer con nuestros mayores. Hay que llegar a las personas y no se está haciendo correctamente. La actividad que desarrolla el ayuntamiento no llega a la ciudadanía. Otro ejemplo son las ayudas dadas durante la pandemia. En dos tandadas, si recordamos, 160.000 euros en la primera, 50.000 en la segunda. ¿Cómo puede ser que haya dotación que no se haya gastado de este importe? La respuesta recibida por parte del Gobierno siempre ha sido la misma. Se ha dado a quien lo ha pedido, pero ¿estamos seguros de que lo han pedido todos los que podían tener acceso o es que no se han enterado? Estamos a mitad de mandato, ya han pasado casi 2 años y seguimos con los mismos temas recurrentes. Museo Casteller, una infraestructura cerrada y sin ningún uso alternativo, cachapas, Capadro como futura escuela de música. Votaremos en contra de este presupuesto porque creemos que no están a la altura de lo que realmente necesita nuestra ciudad, ya que debería haberse puesto más recursos en ayudar al sector económico que nos mantiene y que tan mal lo ha pasado para que se pueda reactivar todo ese tejido y que nadie se quede en el camino, aunque desafortunadamente no va a ser así. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Laïd. Senyor Barberà.
Bé, hi ha hagut alguna intervenció que és quasi com de repàs directe, partida per partida de cada una, canviant el vocabulari, la forma de veure-la i segurament demostrant que els models són molt diferents. No? I per això, quan parlem de pacte de govern, és que Junts per Valls és diferent d'Esquerra, Compromís, però quan ens ajuntem doncs posem els punts en comú i per això pactem, per això parlem de govern. No? De fet, en algunes intervencions ens exigeixen que el pressupost estigui a dia perquè tenim un govern consolidat i per altres llocs es contradiuen, no? En aquest sentit. Per tant, pacte de govern, directrius clares que consensuen dos projectes diferents però que tenen molts punts en comú i millores per a la nostra ciutat. No sé, de fet, ha sigut interessant que algun representant dividís també les coses per les nostres àrees, persones, reactivació econòmica i inversions. Començaria però per un tema perquè tothom tingui clar. Les al·legacions que es fan no és que no s'acceptin. És que les al·legacions que es poden fer tècnicament ara en aquests moments és per si algú hi ha al pressupost que no es pugui complir, que digui mentides, que sigui alguna falsedat, etc etc. Per tant, quan diuen no fem al·legacions i no ens les accepten, és que les al·legacions ha de dir, mira, escolti, vostè ha posat això aquí i vostè no té diners per pagar-ho. O vostè això no ho pot fer perquè el pressupost no contempla 6 treballadors que són de l'Ajuntament i la partida de recursos humans no dona sortida a això. No és per canviar el model dels pressupostos. En tot cas, acceptem i ens entomem aquesta idea de que vostès parlen, de que no han tingut informació, de que ara en parlaré. Per tant, les al·legacions sovint, quan volen demostrar un model diferent de pressupost, es desestimen perquè no són tècnicament acceptables aquelles propostes de canvis de partides. Per tant, la senyora Rosa Maria, que ha dit que no les presentaria, jo em sembla correcte que presenti aquestes línies pel 22, no? De millores pel pressupost del 22. En tot cas, la CUP, que sempre em presenta, no les desestimem perquè no puguin ser bones o puguin fer, sinó perquè no posen en dubte legalment, de fet la frase ha sigut que som molts de la llei, nosaltres, no? Per tant, legalment les hem de desestimar directament perquè no van a demostrar que hi ha alguna cosa al pressupost que no encaixa i que no és correcta. Per tant, primer punt, les al·legacions. Segon punt, el romanent. Perquè tots ho tinguem clar. Perquè uns volen estirar del romanent, altres fan referència a uns dibuixos animats, que no els repetiré, i que, escolti, el romanent, enguany, podem fer una disposició més generosa perquè recordin que les regles estan suspeses. Ja en van fer servir l'any passat de romanent, però n'hi havia molt d'hipotecat o molt aplicat al deute, a reduir el deute. Per tant, clar que hem aprofitat el romanent. I per cert, des d'ahir que es va convocar la comissió informativa al migdia, vostès, els seus ordinadors i les seves convocatòries tenen la informació del modificat de pressupost número 2 de 2021, que és l'aplicació del romanent, del qual avui hem donat compte a la ciutadania, amb un element de transparència. Altra cosa és, anem tard, assumeixo la responsabilitat com a regidor. No tinc altra manera de fer-ho. No hi tinc excuses i no excuses, no m'interessen les excuses. Jo com a regidor i al servei de tot l'equip de govern i de la ciutadania i de l'alcaldessa és tenir els màxims recursos, situar-los en llocs correctes, d'acord amb les polítiques que el govern vol fer, i que es gastin durant aquest any. Això està claríssim. Arribarà, ho aconseguirem, no ho aconseguirem, en molts aspectes, en pocs. Aquesta és la feina. Per tant, la responsabilitat de portar, ni la donem als tècnics, ni la donem al Covid. No, ja ni entro en aquest debat. Perquè el que necessitem és posar diners i partides a disposició dels projectes per superar aquest Covid-19, que és el que vol aquest pressupost. Per tant, jo, responsable regidor, assumeixo tota la responsabilitat de portar-ho al mes de març. Tot i que vostès saben que els números del pressupost en 30 milions 25.000 euros en aquell moment els vam donar a finals de gener. D'acord? Per tant, l'equip de govern, desavinences, debat segur, perquè tots els regidors, siguin d'un equip de govern o de l'altre, necessiten recursos per executar polítiques. I després ens hem de ficar d'acord en quines prioritzem, quines no, com ho fem, quines ara, quines després, etc etc. Això no és unes desavinences. Això és el treball corresponent, amb uns recursos importants, amb una incorporació de personal de benestar social i de llars d'infants molt important. Per cert, apuntar que la municipalització de les llars d'infants, recordem que vam tindre les mateixes llars durant molt de temps amb una gestió externa i tots estàvem satisfets del projecte educatiu que hi havia. Per tant, la por que tenim, i per això municipalitzem, és que el projecte educatiu se'n vagi en orris. En el moment en què tu canvis i treguis allò a concurs i hi hagi aquella empresa que tenia un projecte educatiu que era el que encaixava al 100% amb les nostres intencions, no es presenti i ens quedem amb aquelles empreses genèriques que no treballen tant a les persones, en aquest cas els nostres infants petits de 0 a 3 anys. Per tant, municipalitzem per mantenir el projecte educatiu. I, de fet, la tasca de recursos humans serà anant traient les places de manera que el projecte educatiu es mantingui, perquè no és tant la gestió, sinó que el projecte sigui d'èxit pels nostres infants, pels nostres nens i nenes de 0 a 3 anys. Per tant, el romanent en disposarem. Tenien la informació des d'ahir al migdia a les carpetes i a les seves adreces. Avui hem donat compte, ho apliquem. Aquí el pressupost per donar la imatge, no? I el proper informativa ho repassarem i el ple ho aprovarem. Igual com el ple de final de mes, donarem compte com toca de la liquidació de l'any 2020. Polítiques de persones. Polítiques de persones. Bueno, algú ha defensat la política de l'Estat espanyol respecte a les coses que hem dit. Segurament té raó, senyora Rosa Maria Ibarra, no? Segurament les polítiques passives, no? Han estat una bossa molt important. Per tant, reconeguem que les actives s'han reduït i que la gent era superjudicat. No passa res. El motiu o no motiu no ens hi hem ficat. Hem dit, hi ha hagut reducció i esperem que l'Estat, si m'escoltar, si esperem que l'Estat, quan li arribin 11.000, tots aquests mils i mils de milions, pensi amb allò que ha reduït, possiblement per fer polítiques passives, no dic que no, no? I que Vall genera per mantenir l'estructura i la dinàmica que tots valorem ha necessitat uns quants diners més de l'Ajuntament inicialment, perquè si en necessita més intentarem donar-ne més, només faltaria, inicialment, d'acord amb el que ens han demanat, per mantenir l'estructura. I que si arriben més programes que desitjo, i espero que vostè també ho desitgi, el seu estat, en passi la Generalitat i la Generalitat, com ha dit el senyor Jordi Cartanyà, des de Treball i Benestació, ja ens arriben, Vallgenera pugui desenvolupar molts i molts i molts programes perquè la nostra ciutadania que ha entrat en vulnerabilitat per la crisi trobi un lloc de treball digne. Per tant, cap mena de voler buscar més debat en aquest pressupost que és de l'Ajuntament de Valls en aquest sentit. Aprofitar unes dades per deixar-ho clar, no per buscar cap problemàtica, però sí per... Quan diuen que nosaltres posem el mínim, deixi'm buscar en el mòbil un arxiu que tenia. Miri, parlem del SIAT, del Servei d'Informació i Atenció a la Dona. Aquest SIAT té 4 fitxes, o 4 aportacions. Una fitxa de 23.000 euros, que és la 1, la fitxa 2, que és d'igualtat i efectiva, de 1.500, una que ve d'ampliació de l'Estat de 15.686 de la fitxa 1, de SIAT, i 5.100 euros del Ministeri d'Igualtat i Violència de Gènere. D'acord? En aquell conveni, al costat, ens diuen, miri, jo em poso 23.000 i vostè n'ha de posar un 15% més, que serien 3.450. Doncs miri, no. Nosaltres no posem més. De la de 1.500 ha de posar el 50, 750. De la de 15.000 ha de posar un 15%, 2.300. I la de 5.000, l'Estat l'ha de doblar. Ne posem 5.100. Per tant, per complir amb els mínims, és que quan es parla s'hauria de tindre la informació, quan diem mínims, les administracions ens donen 45.000 i nosaltres n'hauríem de posar 11.000. Saps quan ne posem? En posem 31.000. En posem 20.000 més. Sobre 70.000 euros, l'Ajuntament, de la seva tesoreria pròpia, hi posa 20.000 euros més. Això no és posar el mínim i pelat. Això és apostar. I ja els hi donaré els números de benestar social. No pateixin. També els hi donarem. És a dir, la intencionalitat de voler fer veure que aquest equip de govern, que és la majoria del ple, no té respecte per les persones vulnerables. Se n'enriu de la misèria. No té en compte la pobresa. Se n'oblida de les entitats. Escolti, no és veritat. Jo no vull convèncer ningú, però he de deixar clar que no és veritat. Que nosaltres també som persones. Que nosaltres també tenim cor i veiem com la ciutadania pateix. I que se'ns consideri que tenim un cor de gel i que passem de la pobresa és molt deplorable. Perquè no és la realitat. És una mentida. Som persones sensibles. Ens equivocarem, portarem el pressupost tard, hauríem de posar més diners i menys. Això és model. Això és model. Però jo recordo un ple que els hi vaig dir, digui'm el nom d'una persona que hagi anat a benestar social, que necessiti alguna cosa i no se l'hagi atès. Han passat molts mesos i a mi no m'ha arribat cap nom de cap persona. Suposo que no me l'hauran dit perquè el tenen, però tenen por de que doni les dades públicament. Escolti, si hi ha algú a la ciutat que té necessitat amb els serveis d'aigua, d'electre, segurament no arribem a tot el que necessiten. Segurament. Els recursos són limitats. D'acord? Però posem tots els recursos necessaris que dins del nostre marc podem posar per les persones. Què més voldríem? Que tenir un pla d'ocupació en lloc de 100, quasi 125 o 130 milions, posar-ne 200.000 més, 400, donar feina a tots. No, la feina és crear ocupació, teixit productiu, comerç, restauració, polígon industrial, crear llocs de treball, no només des de l'administració. I ja aprofito per entrar a l'habitatge. No se'ns pot dir que no fem polítiques d'habitatge, que se'n podrien fer més. Bueno, models. Habitatges d'emergència. No, només hi ha 1.500 euros més. Obri la carpeta d'ahir de la informació i veurà 10.000 euros més. Per què? Doncs perquè amb els diners que tenim pels habitatges d'emergència, que són els que gestiona Benestar Social i Edificis Municipals, ja en tenim prou amb 14 o 15.000 euros, 13.000, 14, tal. Però quan ens apareix una problemàtica de violència de gènere, encara no tenim aquests habitatges que he comentat abans a disposició i esperem que enguany els tinguem. És a dir, estem invertint en enderroc, en rehabilitació del carrer del Carme, en moltes altres, en compra, en convenis amb l'Agència de l'Habitatge. Podem arribar a tenir aquest any que ve, entre tot, més de 15 o 16 pisos a disposició d'emergència. Dir que no tenim polítiques d'habitatge, jo crec que no tenim les seves, o no comparteix les polítiques, però que no en tenim, no. Que tenim tota l'actuació de Santa Marina per habitatge dotacional per a joves. Que donem suport i donarem suport a qualsevol iniciativa de cooperativa, d'acció cooperativa, amb habitatge per a lloguer amable, còmode, social, digue-li com vulgui. Clar que ho tenim. I estem gastant molts diners. Molts diners. Però si els posem a la partida i no els executem, per què no els executem? Si no en posem, perquè vivim d'abans. Escoltin, els diners són els que són, els posis o no els posis. I el que tenim és un pacte per arranjar 5 pisos que hem comprat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al Paborde. Hem agafat un altre pis a la plaça Sant Jaume I. Tenim els diners per poder rehabilitar aquests pisos i l'agència ens en donarà 3 més. Per tant, 5 i 3, 8 i un 9, més els 3 que vam comprar són 12, més els 2 que ja teníem són 15. Per tant, se'n anem però abans n'ha de comprar un altre. Per tant, se'n anem a 16 o 17 habitatges. I a més, estem dient que comprarem habitatge dins el centre històric per valor de 250.000 euros. La frase típica, no teniu polítiques d'habitatge. Bé, no, d'acord. Jo, en tot cas, he de dir que no és veritat. Tenim polítiques d'habitatge. I a més, són polítiques que consensuem tot el govern i que tots estem d'acord. No és que sigui meu o sigui teu. O sigui... Escolti, són àrees bàsiques i molt importants. Tant amb l'habitatge d'emergència, parlem de Provalls. Provalls pot estar gestionant en aquests moments ajudes a diferents ciutadans de Valls amb l'Agència Catalana de l'Habitatge de 500 o 600.000 euros amb ajudes de la Generalitat als ajuts a lloguer, que el senyor Ramon un dia m'ho comentava. A més, tenim les nostres línies d'ajudes per allà on ja a vegades no arriba les ajudes de la Generalitat per arribar-hi. I tenim, sí, que ha quedat deserta la convocatòria de 50.000 euros per les reformes d'un habitatge per posar-la en lloguer per Provalls, per lloguer social. Bé, doncs ja mirarem com solucionar-ho. Però hi ha un punt que el Covid... No? Ja sé que el Covid no influeix en res, només en el que vostès demanen. Però també ens influeix el Covid en coses. I pot dificultar coses. Per tant, ja hi ha diners que es poden reorientar, que es poden enfocar. Però tenim una eina que és Provalls, o Fideute, oficina d'alcalde d'habitatge, etc. Tenim l'eina. Tenim els diners i tenim les idees per fer-les. Per tant, a més, amb diversitat de possibilitats. No estem fent una cosa... I ara revisarem el pla local de l'habitatge. Allò que vam proposar fa uns anys, què hem aconseguit i què no, i què en aquests moments es reorienta o es canvia, perquè en el món en aquests moments de l'habitatge social, del lloguer, etc., hi ha hagut molts canvis en aquests anys. Paraules com inoperància, etc., contrarrestades amb el que cal és mediació comunitària, bé, això són canvis de model o diferents models. Sí que voldria fer una petita referència a lo de l'escola de música, no hi entraré perquè jo crec que està solucionat i el debat està tancat. Si ha tingut més èxit una cosa altra, tots tindríem la nostra opinió. però sou molt de la llei. Miri, escolti, aquí hi ha partits polítics que quan algú es passa una mica porta els regidors dels ajuntaments als jutjats. Porta els regidors dels ajuntaments als jutjats perquè han incomplert la llei. Bueno, sí. Hem de complir la llei, perquè és que si no, companys dels mateixos ajuntaments, si veuen que les han complert, t'hi porten els jutjats. Escolti, clar que hem de complir la llei, clar que hem de treballar per dins el marc de la llei fer totes les polítiques, però no se'ns pot criticar per complir la llei. I al mateix temps agafem els informes de l'interventor i diem, diu això, això no està bé, això ho fa malament. Escolti, s'han d'aclarir una mica. La llei s'ha de complir, s'ha de buscar la manera de solucionar els problemes que tenim i tirar endavant la ciutat, però la llei s'ha de complir. Si no hi ha regidors, amb raó o sense raó, ja no m'hi fico, que altres regidors companys els porten davant de la justícia, en aquest cas, fins i tot espanyola. Tema d'ordenances. Ja saben que els hi vaig dir i els hi vaig comentar que hem de revisar les ordenances per veure el model i quines. Però al tanto, i ho ha dit en una intervenció, els diners que tens, els membres que tens, les propietats que tens, quan comences a ficar tot això, ja estem al lío, eh? Perquè un pot abastar l'atur i tenir en propietat una casa. Llavors, comptem la casa o no comptem la casa? Si un està a l'atur i té la casa i no té la casa, i si l'herència té una casa vella però que té un patrimoni, no és tan fàcil. Disposats, i ho sap vostè, a demanar fins a quin punt aquesta progressivitat li toca pagar o li toca participar de la redistribució equilibrada dels ingressos. Ens hi trobaran aquí, però arribant al concret. Frases de Churchill i d'altres ja en van bé, però nosaltres hem d'arribar al concret de la ciutat de Valls. Al concret de quines persones i fins a on i quins diners. Sabem la situació de Valls i sabem que a Catalunya estem aquí estem una mica estem pitjor que altres ciutats, que altres zones d'Espanya, on amb els mateixos sous pots viure millor que no pas aquí. Més a Barcelona, més a altres, però a Catalunya en general és així. Respecte als recursos humans, a les demandes dels treballadors, nosaltres normalment en públic és un àmbit de relació laboral, de sindicalisme, de queixa, de reclamació, etc., doncs que nosaltres en públic no en parlarem. Tenim les nostres taules de treball, de negociació, intentem arribar als acords, tenim els límits que tenim, tenim les condicions, intentem treballar perquè els nostres treballadors tinguin les millors condicions possibles, tant de lloc de treball com de sous, com de condicions socials, de formació, etcètera, etcètera. Quan ha parlat de persones, ho ha dit clarament, vostè faria com Tarragona. Vostè li reduiria l'aportació a les colles castelleres. Doncs nosaltres no. Nosaltres no. De cap de les maneres. I els regidors i les colles saben la feina que hem fet per buscar la manera de sostenir les despeses fixes que tenen aquestes nostres colles. Però no només les colles, sinó tot el teixit cultural, associatiu, tot el teixit l'hem sostingut. I creiem que era necessari i bàsic. Necessari i bàsic. Són espais transversals de dinamització de la ciutat, de promoció, d'imatge, de model de ciutadania vallenca. Tarragona potser no se'ls estima tant els castells com nosaltres. Nosaltres ens els estimem molt. En aquest cas va ser clar i vam tenir-ho clar que això ho havíem de fer. Per tant, volia deixar de manifest que en aquest cas això per nosaltres és molt important. Tota la feina de la mediació de barris, dels plics, de l'acció cívica, ja ho hem dit. Tenim recursos, tenim gent i arribarem a actuar i a fer la feina que ens toca, sens dubte. Sens dubte. Camuflar. Parlem de la via pública, parlem de camuflar. És una paraula important. Quan parli de serveis, de xarxes, de clavegueres i d'aigua, diré que les canonades van camuflades per sota la via pública. Perquè realment és així. Són uns espais que només els trobem i pensem quan hi ha una fuita, quan hi ha un problema, quan hi ha alguna cosa. Doncs clar que apostem per la via pública. Clar que apostem per la via pública. I com he dit, apostem. Miri, l'obra de la xarxa d'aigua potable, perquè vostè no ho ha dit, només ha parlat de voreres, amb allò del Churchill i de la utilització de les gràfiques, també el vocabulari és important. Vostè només ha parlat de voreres i jo parlaré de xarxa d'aigua potable. La inversió de xarxa d'aigua potable elimina el fibrociment a més de 600 usuaris que hi ha al passeig de l'estació. Ajuda a millorar la pressió, perquè suposo que ho sap, que tenim problemes de pressió a la colla vella i a pisos de clors. Ajuda que les reparacions siguin més ràpides. La fosa, el canal de fosa, permet que la pressió pugui ser millor i, per tant, tots els barris al voltant del passeig de l'estació milloraran en la dotació i amb, amb el servei d'aigua. I, a més, tindrem estalvi energètic, estarem complint amb els objectius de desenvolupament sostenible, que no és fàcil, però que ho intentem. I, per tant, hi ha tota una sèrie de millores que diuen, no, escolta, jo això ho posaré en altre lloc perquè el passeig, no, és que el passeig de l'estació vostès creuen que no ho necessita. Bueno, doncs el passeig de l'estació beuen aigua, baixen al carrer, passen per la vorera, tenen contenidors, ens entren a robar les nostres cases i els nostres pisos, tenim problemes d'aparcament, com a qualsevol altre lloc de la ciutat. Passa que sembla que, no sé, que hi ha vegades la ciutat no sigui ciutat, sinó que la ciutat sigui només un tros i la resta, doncs ja no. I els nostres fills tenen por d'anar al pavelló Joan Avellar o al Fornàs a entrenar perquè és fosc. Vale? Per tant, la gent que viu al passeig de l'estació, i us responc personalment perquè he vist, també ens passen coses. També tenim problemes. També paguem impostos i també hi vivim. Per tant, que no s'entengui que renovar la xarxa d'aigua potable al passeig de l'estació, que és de fibrociment, ja m'entenen quan dic, no? Fibrociment, què vol dir? Tal. I que afecta a centenars de famílies, sigui una obra que vostès no farien. I que ho posarien en un altre lloc. D'acord? Hem fet passeigs dels Caputxins, hem fet carrers del centre històric. Cada vegada que intentem fer una via pública, patim pel camuflat nosaltres. Patim pel que hi ha sota terra. Perquè el que hi ha sota terra també ens arriba a les nostres boques, també ens arriba al nostre sanejament i també és important per la ciutat. No es veu, no és tan bonic, no és políticament porti vots, no ho sé, ja no ho sé, però nosaltres ho hem fet. I hi creiem, i la via pública hi creiem. Per cert, jo diria que el passeig de Radelles hauria de revisar-ho, però jo diria que 240.000 euros devia ser tot el projecte de tot el passeig. No el tram que van fer, que eren de 100, més un tema d'elèctric que hi va haver, de 120 i pic o alguna cosa d'aquestes. Per tant, potser ha vist tot el passeig i veu coses que encara no s'han fet i, per tant, per això diu que no hi ha gaires diferències, perquè encara no s'ha fet aquell tros. Els que s'han fet jo diria que es veu diferent, sobretot pensant que aquells arbres estan morts i queien damunt d'algun cotxe i van fer algun perill. Vull dir que possiblement quan ets regidor i veus les coses que passen i només passes amb el cotxe per allà davant de tant en tant, veus que aquells arbres i aquell model, doncs aquells arbres han arribat al final de la seva vida i s'havia de fer un recanvi. I aprofitant el recanvi s'ha fet una millora en l'urbanització, que per cert, en aquells moments va ser una urbanització molt senzilla, molt fluixeta, diguem així. No? Fundació Vilaniu. Què vol que li digui? Els primers que tenen pressa per anar al CatSalut són vostès. I per anar al carro, per anar al CatSalut, perquè l'hospital el gestioni el CatSalut i deixi de ser municipal, la Fundació Vilaniu s'havia de quedar a la residència. Jo diria que és que caixa o faixa. Després vostès podran fer tres papers aquí dins, no? Quan estan fent de sindicalistes defensen una cosa, quan volen anar al CatSalut i a més volen estar dins de l'ICS, no amb una empresa del Siscat, i per tant aquest paper de sindicalistes i polítics i regidors, bé, doncs és el seu paper i vostès l'accepten. Però en tot cas, tot aquest canvi, tot aquest model i aquest espòs venen perquè, no vostè sol, sinó els altres grups de manera consensuada, decidim que el nostre hospital municipal deixi de ser gestionat municipalment i passi a ser gestionat pel CatSalut. Entenent amb una inversió important a la ciutat, per un nou soci sanitari que és necessari, per ampliar les instal·lacions de primària i acabar amb un nou hospital. I, de fet, jo diria que estem a punt de firmar els protocols per aquest pas. Però, clar, volem això, però volem no sé què. Bueno, clar, jo entenc que dins el sistema que estaven de gestió Pius, els sobresous que cobraven respecte al conveni que els hi tocava els treballadors de la RAC, estaven coberts amb un coixí. Vostès deuen tenir por ara quan vagin a Vilaniu. Bueno, Vilaniu podrà fer inversions al centre de dia, ampliarà les places del centre, però això ja ho va explicar el president del Consell d'Administració, el senyor Jordi Cartanyà. Per tant, no han de tenir cap por en aquest sentit. Policia local, declaració d'intencions. Bueno, les intencions es van dir el primer dia. Ja han ficat diners, farem el projecte educatiu, s'està buscant l'emplaçament, definitivament, es farà el planejament que toqui, etcètera, etcètera. Bueno, hem de començar amb declaracions d'intencions, que vostès ho allarguen i nosaltres, en canvi, diem que ja fem feina. Ja fem feina. Les inversions al centre històric. Habitatge en mal estat. M'ha estranyat perquè una cosa que té vostè és que reconeix sovint coses que fem ben fetes. i la pujada de 50.000 a 70.000 de les ajudes als privats que rehabilitin cases al centre històric o béns, habitatges de becils, de béns cultural d'interès local, és important. Hem passat de 50 a 70. I vostès ho reclamaven, això. És possible que al no veure el romanent no hagin vist que en lloc de 58.400 n'hem posat 11.600, que sumen 70.000, no? En aquest sentit. Xapa i pintura. Bueno, jo crec que no cal ni comentar-ho. Associacions de veïns per festes i holgorios. Jo crec que no cal ni dir res aquí. No cal ni comentar-ho. Ficar al punt que tot el treball de la xarxa de les associacions de veïns que s'ocorren, que perden hores, que treballen, que estan en contacte amb l'Ajuntament, que intenten dinamitzar el barri, que no sé què, són festes i holgorios. Jo crec que no es mereix ja cap més comentari, només tornar a repetir, donar fe en èmfasi amb aquesta frase que jo he sentit i que no comparteixo de cap de les maneres, tot i compartir que si resulta que hi ha una associació de veïns que ha decidit tenir un local i paga un lloguer i no fa el que feien els altres i no sé què, que puguem revisar les bases, no? I mirar de puntuar, doncs, si una entitat té un local. Això ho farem. Això ho farem. Ara, classificar l'esforç d'una ciutadania que sense cobrar, dedicant hi temps, perquè no és el seu model el que fan, ho qualifiqui de festes i holgorios, vostè mateixa, i en tot cas, si vol rectificar una mica i canviar alguna paraula, jo crec que seria interessant que ho fes pel respecte a aquestes entitats i associacions de veïns. Disfruta de la cultura i del model de cultura. És a dir, la cultura no és bona perquè no està pels vulnerables. Jo crec que la cultura està pels vulnerables. Quan estàs fent coses gratuïtament i amb ajudes i amb models, com el regidor de Cultura sempre m'explica quan vostè em diu això i jo pregunto com ho fem això? Escolti, per molt que vostè ho digui, la cultura és un èxit a la ciutat. I som referents i volem continuar sent referents. Quan la cultura petit, Valls era un lloc on la cultura es treballava. Els costos de fer el mateix s'han duplicat, però hem mantingut l'eix cultural. És patrimoni vallenc. És un model vallenc, que no és el seu, d'acord? Però que en altres la cultura, quan depèn de com vagi el Covid i depèn de com evolucioni tot, tenint en compte que movem uns sobrans, com abans ha dit algú, d'uns 900 i pico mil euros dins el pressupost, vale? A la que el regidor de Cultura ens demani que podem tornar a recuperar moltes activitats i moltes coses i que alguna cosa pugui patir perquè no s'ha trobat finançament o no s'ha pogut fer en no sé què, no pateixi que estarem darrere de l'àrea de cultura. Ja fa bé no felicitar-nos, perquè estarem darrere de l'àrea de cultura. Igual com estem darrere del museu. I hem hagut de baixar el museu perquè si fem obres no podem fer exposicions. Però ho va dir bé el director, el patronat. Al moment en què hi hagi una oportunitat important, l'Ajuntament estarà darrere del Museu de Valls. Com no pot ser d'una altra manera. Com estem darrere de la cultura. Però vostès fiquen programacions. Es fiquen les subvencions a les colles. Sí que parla dels treballadors, que és un altre tema. Vale? Però ja dic que no en parlem de treballadors, això té les seves taules i té les seves feines. Reconeix l'arxiu, i tant, i el tècnic de joventut. I demana un tècnic de salut. Jo aquí l'apoio. Vale? Vull dir que sí que l'apoio, perquè... però li he de dir que sense tècnic de salut l'equip de govern ha buscat un assessorament pel desconfinament, farem el pla local i segur que quan toqui, perquè això s'ha d'anar fent poquet a poquet i tal com podem, perquè tenim el que tenim, tindrem el tècnic de salut, però segurament en aquests moments l'arxiu, la joventut, etc., són prioritaris. I salut, tenim una estructura de salut a nivell d'hospital i residències i tal, i cap que ens ha ajudat a superar, és a dir, jo el tècnic de salut l'he trobat a faltar, potser li diria 0,5. L'altra cosa és que no fem prou activitats de promoció de la salut, que és la funció que hauríem d'anar desenvolupant. Però això, a poc, no tot se pot fer d'un dia per l'altre. Espai Robert Gerard. Bé, suposo que s'apunten al carro del que surt al diari, no? Hi ha uns que es queixen, és a dir, tenim un èxit de que aconseguim quasi 200.000 euros de la Generalitat. La Diputació, els dos diputats, treballen per la subvenció. L'Ajuntament hi posem, l'Institut d'Esperança treballa i ara el problema tenim en que ara no podem fer les exposicions d'art modern. Però clar que buscarem un lloc per fer les exposicions d'art modern. No deixarem de ser referent de les exposicions d'art modern. Però deixi'ns treballar, deixi'ns pensar, tot ho volen per demà, d'aquí avui a demà, clar que ho farem això. I clar que estem atents. No, i ara ho hauran buscat vostès perquè algú s'ha queixat. No, home, no. Nosaltres anem anant fent. I la gent queixa, que es queixi. Per això estem en un país democràtic. I parlem, i anem anant explicant. I a vegades la solució ve quan la tenim. No perquè es queixen, sinó quan la tenim. No? I ja està. Per tant, només faltaria que ara tota aquesta iniciativa del Robert Gerhard, important per la ciutat, quedi ara atacada, perquè resulta que el Robert Gerhard és el que li pren l'espai a les exposicions d'art modern. No, home, no. No pateixi, que trobarem un lloc per poder-ho fer, sense cap mena de dubte. A veure, més coses. El que li deia abans a la senyora Rosa Maria, prioritats pel 2022, em sembla bé. El romanent, no? Bueno, ja li he dit que si ens hem trobat, que si no li han donat informació, al gener, a finals de gener, tenien el pressupost en 30.025.000. Ha variat 30.060.000. I els hi vaig fer un avançament d'ingressos, que de fet s'ha vist perquè hem parlat d'ingressos, i els hi vaig fer un avançament d'inversions. Els hi he donat dues vegades. M'han demanat els comptes amb Excel. Els hi han passat amb Excel. Me l'han demanat comparats amb anys. Els hi he donat comparat amb anys. Bueno, jo he fet el que he pogut. El que sí que està clar és que si, com deia la senyora Rosa Maria, ens fan arribar prioritats pel 22, i de fet si la CUP en lloc d'al·legacions ho posés com a prioritats pel 22, ens estalviaríem de dir que no i podíem treballar-les amb les ordenances i pel nou pressupost del 2022. Això ja queda a la seva disposició. Jo portava, però, una cosa pel senyor Juan Felipe, però parlant de la senyora Rosa Maria, però ho diré, ho diré. Execució de les inversions. Execució de les inversions. A més, el Partit Socialista sempre té el debat en moltes eleccions de si es compten diputats, si és un vot per persona, si es compten escons, etc. I ara farem el mateix, senyor Juan Felipe. Vostè i la seva cap de llista, regidora Rosa Maria Ibarra, han dit que els informes d'intervenció sempre diuen que hi ha una baixa execució de les inversions. Sí? Jo ho accepto, i és veritat, perquè l'interventor d'aquest ajuntament diu el que surten els números. Ja està, per tant, és veritat. Però ara deixin fer una lectura, donant un vot a cada ciutadà. Per tant, anem a buscar quants projectes tenim en marxa. Quantes iniciatives d'inversió tenim en marxa? No? És a dir, quantes d'aquelles línies de partides i en quin punt estan? I quan analitzes això i fiques, mira, si tenim el pla funcional, que vol dir sabem què volem, des de la compra d'un cotxe fins a catxapes, des de 15.000 euros fins a 2.600.000 euros. El pla funcional, tenim clar per què ho volem. A l'àrea d'acció cívica, a l'àrea d'acció comunitària, a la llar de jubilats, les entitats, sabem per què ho volem. Tenim els terrenys i l'ubicació? Sí. Vale? Tenim catxapes i sabem on ho volem fer, molt bé. Tenim la redacció del projecte? Doncs, miri, en aquest cas tenim la redacció del projecte, però l'hem de tramitar. Vale? L'hem de tramitar. Per tant, seria a cada funcionalitat li he donat un punt. No? Per tant, el projecte que té 8 punts està acabat. El projecte que en té 7 està l'empresa treballant i està certificat. El que en té 6 ja té l'empresa que treballa o està a punt de començar a treballar. El que en té 5 estem licitant-lo. No? Cada un té un pas, 8 punts. Fico tots els projectes, vaig tindre el meu temps, senyor Juan Felipe, perquè vegin que em preocupo també de vostès, encara que vostès vegin que no, diguem, que no hi ha diàleg i que no hi parlem. Doncs resulta que tenim projectes fins al 2020, estem parlant, projectes fins al 2020 que només tinguem clar per què ho volem o que estem buscant terreny i ubicació, edifici, lloc, espai. Vale? Tenim un 3,7% dels projectes. Un 3,7% dels projectes. Projectes que la redacció del projecte o la tramitació del projecte està en marxa. És a dir, hem encarregat, com l'Espai Jove, no? Hem encarregat un projecte amb una gent i l'estan treballant o la tramitació del projecte. Ja l'estem amb aprovació inicial, demanem informe als bombers, etc etc. Tenim un 24,07%. Que s'estiguin licitant, un 7,4%. I que s'estiguin executant, un 64,81%. I que estiguin executats, un 52%. Per tant, jo no dic que vostès, quan parlen d'execució d'inversions, no tinguin raó fent referència a l'informe de l'interventor. Estic d'acord. Només vull posar damunt de la taula unes altres dades que són tan reals i són tan clares com les seves. Igual que quan un guanya per vots i no per escons, o guanya per escons i no per vots, no? Això és clar, tens tants vots, tants escons, o guanyes, doncs això és el mateix. I per tant, quan parlen d'execució de la inversió, clar, si tu tens un catxapes de 2,5 milions sobre el pressupost que hem d'aplicar, o tens uns diners a la muralla de Sant Antoni que enguany els desenvoluparem, o tens, etc, clar que allò puja diners, i clar que no s'ha executat. Però manteniment d'edificis, inversions en escoles, compra de vehicles... Hi ha tot un altre seguit de coses que són inversions que sí que s'han executat. Per tant, deixem ficar un apunt en el sentit que la ciutadania sàpiga que si mires els números globals d'inversió, tenim una baixa execució. Si mires projecte o iniciativa per iniciativa, en aquests moments s'estan executant, vaig fer fa un temps, un 64,8%. I estan executats un 52%. Clar que hem de millorar també aquest 52 i aquest 64. Però que no hagin començat o que tenim enganxats per algun problema, només tenim un 3,7. Només tenim un 3,7. Deixa-m'ho dir avui, en debat de pressupostos, perquè crec que era important comentar. Respecte a si som sincers o no, amb el romanent, les línies clares, jo diria que sí que som sincers, perquè quan parlem també els hi expliquem que nosaltres voldríem posar més diners a compra d'habitatges i el pressupost general no ens ho encaixava. Bueno, el moment que hem tingut l'oportunitat de que el superàvit del 20 s'ha tancat, que no tenim competències manllevades per les lleis d'estabilitat estatals i no hem de posar diners a reduir l'endeutament viu, 200.000 euros en compra d'edificis al centre històric. Per on? Per les coses que tenim engegades. Que sí, que poden dir les dieu i tardeu molt de temps. Bueno, sí, no dic que no. De fet, costen. Recordo ara mateix, i mire, Sostre Cívic, per exemple, ho està patint. I ho va patir el regidor Ramon Font amb habitatge. Quantes vegades vam anar al notari per signar la compra de Paborde i vam haver de tornar perquè no es va poder fer? 2 vegades. Per tant, clar que tots els expedients tenen problemes, però escolti, avancem. Respecte al Museu Casteller, els hi vaig explicar a tots els grups polítics. Al Museu Casteller hem posat una previsió d'obertura de mig any. Estem acabant els arcs. Hem d'acabar de fer la memòria valorada de l'ET. Tenim diners per expropiar per diners 21 i haurem de posar en el seu moment diners per l'enderroc i per l'escala del museu. Però al moment l'haurem de triar i el plec està fet i preparat. El model, poden discutir-ho, però al museu hem de buscar l'oportunitat. La feina està feta. Hem de buscar l'oportunitat. Treure ara en aquests moments aquest plec, doncs pot ser responsable o no responsable, no ho sé. Però la feina està feta. En el moment que puguem, això ho avançarem. A l'Escola de Música no va aprovar el pressupost. Bueno, jo crec que és un tema que està solucionat, que ha avançat, que en aquest cas el govern socialista del seu moment també va apostar i va fer el canvi de model, no?, en aquell sentit. Després s'ho volen apuntar vostès o no, l'equip de govern que hi havia, no, és igual, això és igual. I el que està clar és que la música moderna s'ha de quedar a l'Escola de Música. I així és com s'ha treballat, i així és com s'estava treballant. S'ha ficat amb la millora de la via pública, ja ho he contestat, no?, amb catxapes, que diu que no ho veurà mai. Escolti, llarga vida i salut. Clar que ho veurà, no pateixi. I aviat ho veurà, no? I aviat ho veurà. I aviat podem disfrutar d'un equipament estratègic important a la vora del centre històric, però important. La muralla de Sant Antoni, l'Estat. De fet, ha sigut clau l'Estat. Però sap què hem hagut de fer per entrar a l'1,5% cultural que la regidora Sònia Roca, ella mateixa omplint els papers, insistint i tal? Hem hagut d'aportar més diners nosaltres. Perquè si no aportes molts diners tu, l'Estat no et dona punts i no hi arribes. I per tant, aquí, en el moment de fer l'estratègia, dèiem, home, vols dir que l'Estat no ens pot donar 50 o 60.000 euros més? No. I vam baixar a lo mínim, o mínim que li demanàvem a l'Estat. Per tant, l'Estat ens ha donat, no vull fer vocabulari d'aquests que algú ha fet servir, ens ha donat potser per repartir més, va dir que no, eh? És a dir, si tu apostes més per aquesta muralla, jo també et donaré més punts. Doncs l'Ajuntament ha apostat per aquest projecte, d'acord? I ho hem aconseguit. I sí, sí, gràcies a l'Estat tenim aquests 190 i pico euros més. I els 300 i pico que posem nosaltres, eh? 190, 300 i pico, quasi, farem la muralla. Doncs pues perfecte. Serà la primera restauració d'una muralla que és un vecín i que serà la primera de moltes actuacions en la muralla, tant de Sant Francesc com de Sant Antoni. Per tant, mirin, és un pressupost que és molt important. Dota per les persones. Ni que algú dubti, no patiu. Dota perquè les persones i a les persones més vulnerables se'ls pugui ajudar en casos d'emergència, se'ls pugui donar suport amb activitats educatives, donant suport als infants, etc etc. I si pugui treballar per obtenir un lloc de treball digne gràcies a tota la xarxa productiva que tenim a la nostra ciutat i gràcies a Vall Genera i a totes les accions de les diferents regidories. En la reactivació econòmica, mirin bé, hi ha coses que ja les hem fet. Clar que en aquells moments que vam començar a parlar, parlàvem de la digitalització dels nanos que estaven confinats. Estarà el 100% solucionat el 80%? Ens van demanar des del departament 11.000 euros? Els hi van posar. Els hi van posar. Hem canviat l'ordenança. I ara hem de fer bases i hem de fer tot el que es va comprometre a fer. I com he dit, quan parlen de comerç, turisme i promoció, el que hem fet nosaltres no és pujar el pressupost, però el regidor de les seves partides va treure 30.000 euros per una promoció. Ara les promocions estan a la partida d'ajuts Covid dotades amb 230.000 euros. Per tant, posem 30.000 euros que no teníem l'any passat o que no vam poder fer servir per promoció, per fires, etc. També perquè no, al moment no el portava, per tant té una dotació important. Que el comerç, el turisme i la promoció l'hàgim de fer amb diner públic. Bueno, no ho sé, jo crec que el que hem de fer és incentivar a la dinàmica i el teixit productiu, turístic, comercial, restauració de Valls, i crec que és una feina que s'està fent, que algú la faria d'una altra manera. Bueno, per això hi ha projectes diferents, però en tot cas s'està fent. I si el percentatge és ridícul o no és ridícul, miri, si vostè agafa el percentatge del TIC, de l'àrea TIC, en el pressupost, és baix. En el pressupost és baix. Si partim de la idea que hi ha 9 milions d'euros en recursos humans i vas anant fent percentatges amb això, amb la inversió, amb no sé què, clar que és baix. Però resulta que estem fent passos de gegant amb tot el tema d'administració electrònica, amb tot el tema de teletreball, amb la dotació d'equips, amb la millora de la xarxa de fotocopiadores i eines per poder treballar millor. Per tant, ja a vegades les partides no es tracta de si siguin grans o petites, es tracta de si van directament a una cosa o són partides doncs, de recursos humans que donen suport a tot. No? Per tant, nosaltres estem molt satisfets d'haver arribat tard, culpa meva, però estem molt satisfets del projecte de pressupost que ens ha de treure i ens ha d'ajudar a sortir de la crisi Covid. I entenem doncs, que hi hagi partits de models diferents i tal, però sí que hi ha un punt de respecte cap a les entitats, les persones, les coses que no... No per criticar el model, crec que s'hagi de passar aquesta ratlla. Tot i amb això, jo crec que moltes coses podem coincidir, perquè moltes vegades el que ens demanen és no és retirar una cosa, sinó que és posar més diners i posar més diners, però després el romanent l'hem de vigilar que no el gastem tot, altres que no sé què. Per tant, entenc una mica la complexitat de la situació, però sàpiguen que intentarem que aquest pressupost, a més de donar el que dona, doni més. Esperem que la Generalitat, que l'Estat, que les administracions superiors, en moments determinats, amb els Next Generation i amb qualsevol oportunitat, a l'administració local també se'ns recordi de nosaltres una mica més i som l'administració més propera, més pròxima i que podem arribar a entendre més a la gent i a solucionar els problemes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Martí. Prendria la paraula jo també per fer un parell de puntualitzacions. No moltes, perquè ja s'han rebessat moltes coses, però jo el que sí que li diria a la senyora Ibarra, que ens posava, per exemple, el tema de les polítiques passives. No són competència municipal. Faltaria més que nosaltres haguéssim de fer polítiques passives i que em digui que l'Estat fa polítiques passives, doncs és la seva feina. Nosaltres la nostra feina és fer les polítiques actives i el finançament de les polítiques actives hem tingut sort de que la Diputació hi ha posat els diners que l'Estat no hi ha posat quan li tocava posar diners també, no? I sort que l'Ajuntament hi ha posat diners. no? I per tant, s'ha de tenir en compte. Quan parlava de comerç, home, dir-li que el 2020 vam destinar de romanent 160.000 euros, aquest any també s'hi destinaran diners de romanent. Es va fer una campanya dotada amb recursos propis de la regidoria de 30.000 euros, que ja m'he referit abans, de tot el tema dels bons de compra, que van ser molt exitosa i que mirarem de repetir. Hem destinat 17.000 euros provenent de Diputació en formació, 50.000 euros que també hem aconseguit de la Generalitat en temes de formació i digitalització. I aquí, doncs, si ara anem a fer la comparativa, quines ajudes ha fet l'Estat, més que a banda de pujar les quotes dels autònoms, no? Ara sí que en farà unes, un any després, no? I quan ha parlat dels ERTOs, aquí a Valls hem tingut la sort que des de la Regidoria d'Afers Socials hem fet ajuts extraordinaris per a aquelles persones que, malauradament, degut a que a la lentitud del CEPE fent algunes de les resolucions, els hem pogut donar ajudes quan feia mesos que no cobraven i no hem dit: miri, vagi-se'n a la finestreta de l'Estat, que això era competència seva. No, hem mirat de suplir el problema, perquè hi havia un problema degut a aquesta lentitud. Per tant, hem mirat d'atendre les persones de més a prop. I no es tracta de comparar qui fa cadascú o d'anar a buscar el que no fa l'altre per dir-me: nosaltres ja fem això. Si parlem de política del govern de l'Estat, correspondria a un altre fòrum, que no és el municipal, i podríem debatre de moltes de les coses que s'han fet. Però com que vostè ho ha portat, m'he permès de respondre-li amb aquest tema. En quant a Vilaniu, també per fer un comentari, no? Que ja ho he explicat moltes vegades, és a dir, nosaltres havíem de garantir la gestió municipal de les residències i tenim una fundació, que és Fundació Vilaniu, que es dedica a fer la gestió. Per tant, la millor manera de garantir que la residència al camp continuï amb gestió pública municipal, que és el que volíem, era que ho gestionés Vilaniu. Hi havia altres solucions, però que aquest equip de govern no volia, que és, doncs, licitar-ho a un operador o bé vendre-s'ho. Serien dues solucions que haguera pogut prendre aquest ajuntament, però vam apostar per continuar fent-ho a nivell municipal. Jo també recalcaria, no?, que ara al final el senyor Martín ha fet referència, no?, i veig que ningú dels de l'oposició, quan miren el que hi ha, no han posat l'accent en que hem augmentat un 19% les inversions i els recursos destinats a les tecnologies d'informació. Per què? Per donar servei als ciutadans, per ser més transparents amb dades obertes, per tenir tota una administració més preparada per tots els temes relacionats amb el teletreball. I aquest ha sigut una aposta. Hem pujat en recursos i ens hem gastat més diners amb això. Per tant, també és un tema que diuen és un pressupost continuista. No és un pressupost continuista. Hi ha sensibles diferències, algunes que sí, com hem apuntat tots, provenen de negociacions que hem tingut amb departaments de la Generalitat o la Diputació, però n'hi ha d'altres que han sigut reestructuracions de recursos propis, i el tema TIC són reestructuració de recursos propis, que ens muscula per tenir una eficiència en l'administració electrònica més important. Jo entenc que cada partit defensa, doncs, el seu model i així ho especifiquen i així ho expliquen i defensen, doncs, el que farien si governessin, però jo sí que el que els convidaria, i així m'agradaria que quedés, tot i les diferències, no hi ha hagut un to excessivament agressiu amb el pressupost, sinó que hi ha hagut idees diferents, i els convidaria de que poguéssim debatre i parlar d'algunes idees d'aquestes diferents o algunes millores en alguns apartats dels que portem a terme, en què s'hi puguin sumar i es puguin aportar idees. Estem davant d'una situació complicada, tenim una pandèmia per davant que ens ha deixat unes repercussions molt dures a nivell econòmic i social, i que caldrà un esforç d'intel·ligència col·lectiva. Nosaltres fem tots els esforços en posar un pressupost musculat i en tenir idees originals o el millor possible per donar resposta a això, però que, escolta, s'estigui l'oposició, no treu que es puguin aportar idees que puguin ser interessants i que es puguin aplicar des de govern. Vull dir que amb això estarem oberts. Hi haurà coses que no podrem compartir perquè potser seran de caire filosòfic o ideològic molt diferent i serà difícil de que ho compartim, però penso que totes les aportacions tenien un to de discrepància, però també hi havia punts constructius i crec que els hem de saber aprofitar i demanar que siguem capaços de poder donar resposta durant aquest 21 amb les millors maneres i les millors formes a les necessitats de tots els vallencs i vallenques, que és el que convé fer executant aquest pressupost, que reitero i penso que és un molt bon pressupost. I crec que no m'he deixat res de... El Martí ha comentat moltes de les coses que han sortit, per tant, per no reiterar-me ni allargar-me, no diria res més.
Moltes gràcies, senyor Pertanyà. Hi ha alguna altra intervenció? Senyora Ibarra.
Sí, gràcies, senyora Ferrer. Bé, comencem pel final, en tot cas pel senyor Cartanyà. No? Vostè deia que estaria bé que els grups de l'oposició doncs, poguessin debatre i parlar sobre els temes doncs, relacionats sobretot en el pressupost. Miri, nosaltres sempre hem estat oberts a debatre i a parlar. Hem mantingut reunions amb el senyor Barberà quan ens ho ha demanat, tant jo mateixa com el senyor Martínez, i sempre ho hem fet amb voluntat constructiva. Però, escolti'm, ni el 20 ni el 21 ha estat possible fer aportacions, sinó que ja es venia amb unes, diguem, amb unes partides definides, amb unes línies d'actuació definides, i per tant, no s'ha pogut... podem parlar del que vulguem, hasta del temps, però parlar efectivament perquè doni fruits en un pressupost no ho hem pogut fer. Miri, no es tracta, evidentment, de dir què ha fet cada administració i quants diners hi ha posat cada administració, perquè hauríem de començar amb la Unió Europea i els 140.000 milions que aporta Espanya, evidentment. I, per tant, jo no en tinc cap de voluntat de fer aquest debat aquí. Ja el faig en un altre lloc, si l'he de fer, però no cal que el faci aquí. Però, escolti'm, vostès, els primers que han tret, diguem-ne, en retret que el govern d'Espanya no fes polítiques actives han estat vostès. I per això he fet la puntualització que he volgut fer. No? El comerç ho apuntava vostè i també ho apuntava el senyor Barberà. No? En comerç, segueixo dient el mateix, els números d'aquest pressupost diuen que comerç hi gastem un 1%, encara no, un 1% del total del pressupost. Per nosaltres és insuficient. Que després digui vostè que van fer unes ajudes de 160.000 euros, que després ja parlarem en el debat que haguem de fer de la liquidació del pressupost, en què va quedar aquella partida de 160.000 euros i qui se'n va poder beneficiar. Bé, això no és el que debatem ara. El que debatem ara és el pressupost que vostès ens presenten i el pressupost diu el que diu. Insuficient per comerç i per turisme. I el senyor Barberà deia, home, i es preguntava, no? Home, ho hem de fer amb diners públics, el comerç i el turisme? Doncs miri, per nosaltres sí, hi hem d'apostar, perquè és generador d'ocupació i generador de riquesa. I per tant, hi hem de posar diner públic perquè funcioni, perquè a més, no només dona riquesa a la gent que treballa en el comerç, sinó que a més, genera vida en la ciutat, genera vida a Valls, i per tant, hi hem de posar diners segur. Deia el senyor Barberà, que ha dit moltes coses i me les he anat apuntant, no? Que, evidentment, les al·legacions doncs, no les acceptarien perquè són per temes molt concrets i, per tant, no les podien acceptar i que faríem aquestes propostes de cara al 2022. Ja li vam dir en la reunió que vam tenir que ho farem. Ara bé, que vostè ens digui, miri, és que els vam donar la informació al gener, una informació comparativa, en format Excel, amb totes les facilitats perquè ho poguessin treballar. Escolti, no li estem dient això. No estem dient que no tinguéssim la informació del pressupost, evidentment que la teníem la del pressupost, doncs estem dient que aquest pressupost patirà unes modificacions substancials amb la incorporació de més d'un milió d'euros. I que això, vostè diu, ho tenien al correu amb la convocatòria de la comissió informativa i ho tenien ahir al migdia. Clar, escolti, però la preparació d'un pressupost i el treball del pressupost, imaginin-se, si vostès no l'han pogut portar a aprovació doncs quan tocava, que era el novembre, imaginin-se els grups de l'oposició, que no tenim tècnics del darrere que ens ajudin a fer aquest treball tècnic de valoració del pressupost. Evidentment que no teníem temps des d'ahir al migdia. I la veritat, ens vam quedar molt sorpresos quan vam assistir a la reunió de la comissió de la taula del barri antic, que ens n'enteréssim en aquell moment, perquè evidentment que de la mateixa manera que ho van fer partícips els veïns, els representants de les associacions de veïns del barri antic, doncs també ens ho podien haver dit a nosaltres, encara que fos per telèfon. Escolteu-me, d'aquí 10 dies, al proper ple ordinari, farem l'aplicació de romanent. Això hagués estat un exercici de transparència, donar la informació a la comissió. Això és publicació que en tenen i no és un exercici de transparència. Però bé, quan vostè parla de l'execució de les inversions, m'ha fet molta gràcia aquest joc així com de, no? On està la boleta, no? Està molt divertit, no? I allò dels diputats, els vots, no ho he acabat d'entendre, però en qualsevol cas, aquí parlem d'inversions. Escolti'm, nosaltres agafem, com deia vostè, també com reconeixia, agafem les liquidacions, l'informe d'execució trimestral que ens passa d'intervenció, que junta intervenció cada trimestre. I en aquest informe d'execució trimestral ens diu com està l'execució de les inversions. I miri, recordo perfectament, i li convido que agafi l'acte de l'últim ple en què es va passar l'execució trimestral, i vostè deia, home, sempre em diuen el mateix i aquesta vegada hauríem d'estar més satisfets perquè passem del 12% al 20% d'execució trimestral. Clar, que posem en valor que passem del 12% al 20%, això ja és, vamos, increïble, no? Clar, això no pot ser, senyor Barberà. Vostè ho pot fer l'exercici que vulgui, de dir quantes inversions les tenim iniciades, quantes tenim el terreny ja posat, quantes hi hem posat, hem fet el... Pot fer el que vulgui, però la realitat és la que donen els números. I és que vostès no executen, no estan executant com haurien d'executar les inversions. I clar, i evidentment, això no ve d'ara, ve de fa temps, perquè no ve d'aquesta legislatura. Clar, el Museu Casteller, la proposta d'obertura aquí a mitjan, jo l'entenc perfectament, els entenc com a equip de govern. Estem en una situació complicada per obrir el Museu Casteller. És a dir, no hi ha turisme, fins que no reactivi l'economia i reactivi el turisme i veiem com funciona aquest any, doncs és molt complicat. Però és que, clar, no ens ve d'aquí. D'aquí no plora la criatura, ens ve molt endarrere. Portem 4 anys de retard en l'obertura d'aquest Museu Casteller, que ha estat una inversió brutal, brutal, de 10 milions d'euros de moment, més tota la despesa que portem ja pel posicionament del Museu Casteller, que ja s'haurà perdut el posicionament, perquè, clar, dilatant tant el temps l'obertura, imagini's vostè, no? Per tant, no hi ha justificació alguna del retard que portem en l'obertura del Museu Casteller, cap ni una. I, a més, per exemple, vostè feia referència al tema de l'escala de la coberta. Escolti'm, l'escala de la coberta fa, si no recordo malament, 6 anys que se'ls va demanar que l'havien de fer i l'estan fent ara. Per tant, justificació cap ni una. Sí, nosaltres, quan parlava de l'escola de música, nosaltres en fem bandera de l'escola de música i estem molt orgullosos de que en aquell moment el regidor responsable, que va ser el senyor Jordi Armengol, fos qui va creure en aquesta escola de música quan estava en perill de tancar-se, cregués en l'escola de música i busqués el model oportú, buscant professionals i buscant gent que hi entenia molt del tema de les escoles de música, no a Catalunya, a tot Espanya, per poder fer un model que és encara el que avui hi és i gràcies a això l'escola de música ha crescut i, per tant, evidentment, en fem bandera. I que xapes, jo no he dit que no ho veuré mai, Déu me'n guard, no ho voldria pas, Jo he dit que aquest exercici no el veuré pas iniciat al que xapes i que xapes. Com vostès saben bé, també és un projecte que fa molts anys que funciona, molts anys, que va haver de marxar a la llar pels jubilats allà doncs, el 2007 o el 2008, si no recordo malament. Imagini's vostè si fa anys que això hauria d'haver tirat. I la muralla? Vostè em deia que hi han hagut de posar molts diners, que hi hem hagut de posar més dels diners que els que preveien, no? I que, clar, que perquè al cap i a la fi el govern de l'Estat havia donat. Escolti'm, les bases de subvenció són per tothom igual, per tothom igual. Per Alcover, per Santes Creus, per Montblanc, per tot arreu on hi ha hagut un 1,5% cultural. O és que quan vostès, que formen part de l'equip de govern, fan unes bases de subvenció i ve algú a demanar i no arriba als criteris per concedir-les, diuen, bueno, saps què? És igual. Ja els modificarem per tu i tu ho passa. És que no ho fan, això? Doncs miri, ni a l'Estat espanyol, ni la Generalitat, ni la Diputació, ningú ho fa. I, per tant, això no es pot retreure. Vostè deia el pressupost el destinem a les persones, no? I abans, a l'inici de la seva intervenció, doncs feia aquest al·legat dient, escolti'm, són persones, són sensibles, nosaltres també patim per la gent que pateix. Miri, no li discuteixo, només faltaria. Només faltaria que vostès no patissin per les persones que pateixen. Clar que sí, estic segura. Ara, els models són diferents. Els models que, i les prioritats polítiques, possiblement, que tenen vostès i que tenim nosaltres, són diferents. Què hem de fer en aquest moment? I que crec que, al final, la gent de Valls, els vallencs i vallenques, serà el que realment ens agrairan. I és que treballem plegats. I és que ens posem d'acord. Perquè tenim al capdavant, al davant, reptes molt importants, més dels que hi hem passat, que ja és molt. Perquè ara no ens ve el fort de la pandèmia. La pandèmia passarà i passarà aquest 2021. Ara ens ve el problema econòmic i ve la necessitat de molta i molta gent. I, per tant, aquí a nosaltres ens hi trobaran. A nosaltres ens hi trobaran. I abans crec que era el senyor Cartellà que ho deia, escolti'm, potser ens hi podrem, no? Ens podrem intentar parlar de coses conjuntament. I tant que sí. A nosaltres ens hi trobarem perquè som, tenim voluntat constructiva i tenim voluntat de que al final la ciutat se'n surti d'aquesta situació i se'n surti d'aquesta letargia que per nosaltres fa masses anys que dura a la nostra ciutat. Per tant, som aquí, els hi presentarem aquestes propostes pel 2022 i tant de bo ens hi puguem trobar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarra. Hi ha alguna intervenció? Senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Intentaré ser el màxim de sintètic, perquè he sentit moltes coses, moltíssimes. Començo amb un parell de qüestions així mica preliminars. Primer els explico el del Doraemon, perquè sembla que no s'ha entès. Ja sap que nosaltres som una mica de la broma. I creiem que és una metàfora simpàtica per il·lustrar lo del romanent, ja que fins ara, en cada reunió que fèiem, això sortirà del romanent, això sortirà del romanent. Per tant, mira, sembla la butxaca màgica del Doraemon. Un altre preliminar, lo de les al·legacions. Ja ho sabem com funciona, ens ho expliquen any rere any. Agraïm que ens ho tornin a explicar, és molt didàctic, ja ho sabem. Aquest any valorem el que sigui més òptim, si fer al·legacions o propostes, o igual són les dues coses, no ho sé. Però ja saben que, perquè ho expliquem també any rere any, que les nostres al·legacions serveixen per exposar el nostre model de ciutat. I ara una miqueta dels temes que s'han parlat. Mirin, no ens queixem de que s'utilitzi el romanent per implementar noves polítiques. El que ens ha indignat és com ens assabentem de la informació. Fa pocs dies, la setmana passada, vam tenir la Comissió Informativa de Transparència i Bon Govern, que potser que li canviem el nom, perquè la transparència ja fa una miqueta gràcia i tot, i no hagués costat res avisar de l'aplicació d'aquest romanent. No ho sé, un missatget als portaveus. És cert que es va enviar ahir al migdia, però també comprendran que nosaltres no tenim dedicació exclusiva a l'Ajuntament, tenim les nostres feines i no repassem el correu de l'Ajuntament cada dia, i menys davant, hores abans del ple d'aprovació dels pressupostos, on potser estàvem més concentrats en preparar el que diríem que en parlar d'una comissió informativa que hi haurà la setmana que ve. Per tant, una informació tan important com aquesta i amb la qual s'han basat molts dels discursos no hagués costat res avisar abans. D'això se'n diu transparència. Mirin, quan parlem de municipalitzar, ho fem, ho diem per garantir un servei públic i poder tenir el control de la gestió. No només perquè ens agradi el model, aquest model en concret. Respecte a polítiques de persones, si dediquem al mínim, al màxim o no sé què. Miri, tenim models i paràmetres de serveis a les persones molt diferents. I en cada pressupost tindrem a explicar-ho. Si volen, ens oferim, quedem un dia i en parlem profundament. No tenim cap mena de problema. L'exemple del CIAT, que ens ha explicat molt bé el senyor Martí Barberà, ja han dit, em sembla, si no recordo malament, que ens alegràvem de l'increment. Respecte, vaig molt sintètic, eh? Respecte al tema de l'habitatge, s'ha dit moltes vegades, podem arribar a tenir. Bé, això ja ho veurem al final d'any. Si hem arribat a tenir, on hem arribat a tenir? Perquè, per exemple, hi fico un exemple molt clar, hi ha pisos com els del carrer del Carme, d'emergència, que quan jo anava a Provalls fa alguns anys ja se'n parlava. I ara mateix encara no tinc clar si ja els tenim a punt de fer servir o els tindrem en breu. Per tant, el que demanem és que cal desenvolupar-ho més, que anem justos en aquest tema. que inicialment hi havia 50.000 euros per comprar habitatge, sí, és cert, ens vam enterar ahir, gràcies a la reunió, a tot el barri antic, que n'hi havia 200.000 més. Molt bé, genial, felicitats, ens alegrem. Tot això que comenta de Santa Marina, Paborde, sí, també em sembla correcte, però és que fa tant temps que en parlem i que no ho acabem de veure, que per això ho anem traient. Respecte a l'escola de música, nosaltres creiem que el debat no estarà tancat, o almenys per nosaltres, fins que no hi hagi un projecte en ferm, que la solució no recau únicament en incorporar aquestes 4.000 places, que és molt important, sinó en donar suport al projecte, en donar els recursos necessaris perquè tingui un futur estable. Quan hem parlat també de sou molt de la llei, també, evidentment, estàvem ironitzant, ja que ens ha semblat molt curiós que després de molt de temps i reunions dient que això de les contraccions de les contractacions de l'escola de música no podia ser, que no sé què, de cop i volta, pam, hem trobat la solució màgica i s'ha desencallat fàcilment. Una cosa que ens ha sigut una mica de greu és que insinuï que no ens estimem a les colles castelleres. Perdoni, l'únic que estem dient i estem demanant és que racionalitzi la despesa, sisplau. No estem dient que se'ls retiri la subvenció, evidentment, sinó que racionalitzi, ja que intuïm que un any en el qual no han fet cap actuació no tindran tanta despesa i a altres llocs passa. A més, que ho veiem com un greuge comparatiu i en el cas concret de les unions veïnals. Aquests on ens les estimem? Si tant de valor tenen, com ha dit, per què els eliminem la subvenció? Per què no hem fet el mateix esforç que s'ha fet amb les colles de parlar, veure com podem fer per trobar una solució o almenys preguntar-los quines problemàtiques tenien? Senzillament se'ns va dir, com que no han fet festa major, no hi ha subvenció. I això es va dir una comissió informativa. Per tant, aquí ve el de festes i holgorios. No ho diem nosaltres. Evidentment que no ho diem nosaltres. Nosaltres creiem que les associacions de veïns juguen un paper clau. Per això hem demanat que creiem que estaria molt bé que passessin sota el paraigües de participació. De l'espai Robert Gerhard, tampoc hem dit que no sigui important. L'únic que hem dit, i no ens apuntem a cap cosa de que surti al diari, que creiem que hi ha la possibilitat de perdre un espai singular i que l'espai Robert Gerhard, que és molt important i molt interessant que es faci, potser caldria buscar-li un altre lloc. Perquè l'espai d'exposició d'art contemporani va bastant lligat a la ubicació, no? a la capella del Rosell, i canviant-lo de lloc doncs potser no seria el mateix. Tota l'estona està parlant molt de models referents. De fet, ens van comentar que seria un equip de govern diferent al de la resta. I en el fons, el que estem defensant són uns pressupostos que només recolza l'equip de govern. Per tant, participació zero. És a dir, no veiem aquest canvi de model, no el veiem per enlloc. No seria interessant haver fet un procés més participatiu? I ens estalviaríem moltes discussions i fer aquí un ple on llarguíssim, on estem tirant els trastos, o bé, bueno, de fet no estirem els trastos, estem contraposant models. No ho sé, nosaltres sempre estem oberts a parlar amb qui calgui, però clar, se'ns ha donat un pressupost ja tancat i barrat i pactat entre els dos partits que formen l'equip del govern. Per tant, res més a dir, eh? Com tal com hem comentat abans, valorarem què fem aquest any, si presentem al·legacions o fem un llistat de propostes de cara a l'any vinent. O sigui, valorarem el que creiem que sigui més eficaç, però ja saben que sempre que hem fet al·legacions és per intentar explicar el nostre model. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Hi ha alguna altra intervenció? No veig cap paraula demanada. No. Doncs passaria a la votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Tres 13 vots a favor i 8 en contra.
Moltes gràcies. Bé, jo només unes paraules abans d'acabar aquest plenari en dir-los que, el pressupost que avui hem aprovat no és només un pressupost expansiu, no és només com ser un pressupost el més alt de la història de l'Ajuntament de 30 milions d'euros, sinó és sobretot un pressupost excepcional que surt del que és de l'habitual perquè els actuals moments també són excepcionals. Ja ho vam fer l'any 2020 amb l'esclat de la pandèmia. Vam ser dels primers municipis en aplicar ajuts extraordinaris, urgents i directes al comerç i als serveis de proximitat. Immediatament vam establir l'exempció de la taxa d'ocupació de via pública per terrasses, bars i restaurants el 2020, i bé, com bé saben, ho vam ampliar fins l'any 2000, tot l'any 2021. I de manera ràpida es va procedir a reforçar les partides d'ajuts directes a persones i a famílies. I el pressupost d'aquest 2021 aprofundeix en aquesta línia. Vull dir que l'important no és la xifra dels 30 milions, sinó a què destinem els recursos municipals, que són en definitiva els recursos públics de tots els vallencs i vallenques. És un pressupost Covid perquè més que mai destinem més recursos a les persones. Un pressupost també, com bé s'ha dit, per la reactivació econòmica, pel foment de l'ocupació, la formació ocupacional i la lluita contra l'atur. Un pressupost que congela la totalitat dels impostos, taxes i preus públics, la totalitat de les ordenances fiscals com a mesura de suport a les famílies i als sectors econòmics. I per últim, un pressupost també que s'adapta a l'actual moment, també pel que fa a inversions, perquè les inversions públiques també són generadores de riquesa, perquè també suposa crear llocs de treball. I en aquests moments cal que en això també fem una aposta expansiva des de les administracions públiques. I a la vegada, com ja s'ha comentat, un pressupost que s'adaptarà, que modificarem i que ampliarem. Per començar amb l'aplicació d'un milió d'euros més del romanent de tesoreria pública, com ja s'ha informat, per al projecte prioritari de recuperació al centre històric, per inversions públiques que hem d'encarar i també per noves ajudes al Covid. Per tant, un pressupost que entenem pel present actual, amb la voluntat de reactivar la ciutat en tots els àmbits i amb mesures concretes. I a la vegada un pressupost també pel futur, per un projecte de ciutat de futur. Bé, dit això, sense cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies a tots.
Adéu, bona tarda a tots.
Adéu, bona tarda.
Adéu a tots.
Adéu. Adéu.